El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 4 de gener de 2013. El president Artur Mas i el conseller Santi Vila inauguren aquest matí el desdoblament de l'eix transversal, una obra que s'havia previst que entrés en servei a l'agost vinent, però que s'ha pogut avançar. Aquest avançament, però, com sabem tots, és fictici, perquè ja des de l'any 1997, quan es va inaugurar l'eix anterior amb una sola via, hi havia moltes veus que reclamaven el desdoblament d'inici. Aquesta doble obra, en dues etapes, ha fet, naturalment, que hagi sortit més cara. Més enllà d'això, però, hem de felicitar-nos per tenir una infraestructura que pot ser molt important per a la dinamització i la recuperació de l'economia catalana els propers anys. La notícia coincideix amb l'aparició ahir, amb la publicació, millor dit, d'unes dades de l'atur corresponents al desembre, que són bones però que no amaguen que el 2012 hi ha hagut més atur que el 2011 i que aquest drama continua ben viu, malauradament. No hem de deixar-nos portar per l'eufòria que la ministra Fàtima Báñez intentava transmetre'ns ahir. Tot plegat ens fa tocar novament de peus a terra quan ahir semblava que l'eufòria ens desbordava a l'inici d'aquest 2013. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Ferran Capdevila a la redacció i la producció, i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest primer divendres de l'any comencem, dos dies abans de la gran festa de l'Epifania, resumim, com sempre, l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, 15 anys després d'inaugurar-se, l'eix transversal estrena avui un segon carril en cada sentit de la marxa. El desdoblament s'ha pogut avançar en relació a la data prevista aquests últims mesos.
Es tracta d'una de les grans inauguracions d'aquesta època de retallades, on una bona part dels projectes d'infraestructures estan congelats a l'espera de temps millors. L'acte d'inauguració oficial serà aquest mateix migdia. Mentrestant, però, ahir dijous el desdoblament de l'eix ja es va obrir al tràmit en la major part del seu trajecte. Segons fonts del Departament de Territori i Sostenibilitat, aquest divendres a la tarda, avui a la tarda, es podrà circular ja per tota la via. A partir d'ara, doncs, l'autovia funcionarà amb un mínim de dos carrils per sentit, amb trams de tres carrils a les zones de més volum de trànsit, com ara el pas per Manresa o la intersecció amb la C-17. En total, s'han desdoblat 143 quilòmetres amb uns 734 milions d'euros.
L'obra s'ha sufragat pel mètode del peatge a l'ombra, és a dir, que la Generalitat paga un import per a cada vehicle que circuli pels 143 quilòmetres que van des de Caldes de Malavella a la Selva fins a Cervera a la Segarra.
Justament per ajudar a pagar aquest cost, l'eix serà la primera via on a partir de l'estiu s'implantarà l'anomenada Eurovinyeta, el pagament per l'ús de la carretera que d'entrada afectarà els transportistes. I és que entre 8.000 i 17.000 vehicles de mitjana utilitzen aquesta infraestructura diàriament i entre el 20% i el 30% són vehicles pesants. El conseller de Territori, Santi Vila, ha defensat aquest sistema que voldria que s'implantés a la resta de l'Estat. Es tracta d'una via, la concessió de la qual està en mans de l'empresa Cedinsa, que té un mínim de dos carrils per sentit, amb trams de tres a les zones de més volum de trànsit.
Canviem de qüestió. La Generalitat recorrerà a la justícia perquè dirimeixi sobre la privatització d'Aigües Ter Llobregat, després que Acciona i ha vist amenaçada la seva participació perquè l'empresa Agbar, Aigües de Barcelona, que també pugna per la gestió, impugnés l'adjudicació.
El portaveu del govern i conseller de la presidència, Francesc Homs, ha afirmat que en aquest cas hi ha una contradicció en termes jurídics i que per això el govern presentarà un recurs contenciós administratiu perquè es resolgui per aquesta privatització per 50 anys, la més gran posada en marxa per la Generalitat. El més insòlit del cas és que el govern recorrerà contra una decisió d'un òrgan adscrit a la mateixa Generalitat, l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, que depèn de presidència. Homs ha desmentit que la Generalitat hagi errat en aquest procés, després que l'organisme públic ha revocat l'adjudicació de l'empresa pública, on es va defensar ahir també el procés mitjançant el qual s'ha dut a terme la privatització i que es va basar en criteris tècnics. Mentre no resolgui aquesta situació, Acciona continuarà gestionant el servei.
altres notícies de casa nostra, l'any polític es va reprendre ahir a Catalunya amb una reunió del Consell de Govern on es va aprovar un full de ruta per als propers 4 anys.
Segons va explicar el conseller de la Presidència, Francesc Homs, el Consell ha aprovat el Pla de Govern 2013-2016, que es concreta en 7 eixos. La recuperació econòmica i la creació d'ocupació, també la cohesió social i els serveis d'interès públic, la transició nacional i el dret a decidir, sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques, també agilitat i transparència de l'administració, desenvolupament sostenible i equilibri territorial i, finalment, projecció exterior de Catalunya. Aquest pla vol veure executades les primeres estructures per mitjans del mes de març. Aquest full de ruta recull molts dels aspectes pactats amb Esquerra Republicana.
També el govern ha nomenat Jordi Vilajoana nou secretari general del Departament de la Presidència. Vilajoana substitueix en el càrrec Francesc Homs, que passa a ser conseller del Departament. Vilajoana deixarà de ser portaveu de Convergència i Unió al Senat i serà substituït probablement pel fins ara conseller de Benestar i Família, Josep Lluís Cleries. De fet, el Parlament té pendent ara, amb la nova legislatura ja en marxa, nomenar els senadors de designació autonòmica. Aquí podria entrar per primera vegada Ciutadans i quedarien el PSC, Esquerra i el PP amb un senador cada formació. Canviem ara de qüestió novament. Renfe ha anunciat que a partir de dilluns els trajectes en alta velocitat de Barcelona a Lleida i a Tarragona tindran les tarifes reduïdes per a viatgers freqüents, com passarà amb els preus del tren d'alta velocitat Barcelona-Girona-Figueres, que entrarà en funcionament dimecres vinent.
Els dos nous abonaments amb descompte per a viatgers freqüents als trens abans serveis d'alta velocitat per distàncies mitjanes representen reduccions del preu de fins a un 56% en viatges de Barcelona a Lleida i a Tarragona, segons ha informat la companyia. Un dels abonaments és la targeta T10 Plus, que permetrà fer 10 viatges en 8 dies consecutius a un preu per trajecte de 7,35 € entre Barcelona i l'estació del Camp de Tarragona, de 12,45 € entre Barcelona i Lleida i de 5,94 € entre Lleida i el Camp de Tarragona. També es crearà l'abonament targeta 10 Plus Estudiants, que tindrà el mateix preu que la modalitat anterior, però que es podrà utilitzar durant 10 dies.
I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa dimecres al vespre d'un fetus a Montcada i Reixac, un fetus mort. Una veïna el va localitzar a la plaça Joanot Martorell i va avisar la policia, que va desplaçar 2 patrulles fins al lloc dels fets.
El fetus tenia uns 3 mesos i estava dins d'una bossa de plàstic. Els forenses li han fet l'autòpsia ahir dijous per determinar-ne les causes de la mort i saber si l'avortament va ser natural o bé provocat. Amb els resultats, els Mossos d'Esquadra intentaran localitzar la mare.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest divendres, primer divendres de gener. La Seguretat Social va tancar l'any 2012 amb un descens mitjà de 787.000 afiliats, després d'haver registrat al desembre 88.400 cotitzants menys, de manera que el total d'ocupats s'ha situat en acabar l'exercici en gairebé 16 milions i mig d'afiliats.
La pèrdua de cotitzants el 2012 és superior a les caigudes registrades el 2011, el 2010 i també el 2009. Només l'any 2008 es van perdre més cotitzants, 841.000 més. Tot i això, el Ministeri d'Ocupació precisa que, descomptant l'impacte de la sortida del sistema dels cuidadors no professionals de la Llei de Dependència, el descens de l'afiliació el 2012 hauria estat de gairebé 640.000 persones. Així mateix, el departament que dirigeix Fàtima Báñez explica que gairebé el 72% de les baixes de desembre es van deure a aquest fet estadístic. 6 de cada 10 cotitzants que es van donar de baixa a la Seguretat Social durant l'any 2012 eren homes. El règim general va ser el que va registrar la caiguda més gran anual, en perdre 809.000 ocupats, un 6,2, respecte al 2011. Comptabilitzant els afiliats provinents d'aquests règims, el règim general va guanyar 500.000 d'ocupats l'any passat.
El Ministeri d'Hisenda està treballant en la creació d'un instrument pel qual els proveïdors de qualsevol administració morosa es podran adreçar directament al govern espanyol perquè arbitri la forma de pagament del deute.
El ministre ha assegurat que no és difícil posar en marxa un instrument d'aquest tipus després de l'experiència que suposa el pla de pagament a proveïdors i perquè part dels ingressos de les comunitats i també dels ajuntaments depenen del govern espanyol. Montoro ha assenyalat que aquest instrument estarà llest en els primers mesos d'aquest any i impedirà que les administracions es financin a costa de no pagar els proveïdors. En aquest sentit, ha garantit que es complirà estrictament la llei de morositat en totes les comunitats i en totes les administracions. Escoltem-lo.
Vamos a abrir un instrumento por el que un proveedor de cualquier administración se puede dirigir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de forma directa, para que sea el Ministerio el que arbitre la forma de pago a ese proveedor.
D'altra banda, Montoro s'ha referit a la reducció del dèficit compromès amb la Unió Europea, que s'està fregant amb les mans i que és tan important per recuperar la confiança amb l'Estat espanyol.
Batasuna va anunciar ahir des de Baiona la seva autodissolució per construir, segons diuen els seus dirigents, una nova fase política amb els instruments adequats a aquests nous temps. La formació, il·legal a Espanya però encara legal a França, ha advocat per una estratègia global per a tota Euskal Herria.
Els representants de Batasuna, Maite Goineche i Jean-Claude Aguirre, van compareixer ahir en una roda de premsa per donar a conèixer la decisió de la formació Berzale, il·legalitzada a l'Estat espanyol però encara legal a França, d'autodissoldre's 11 anys després de la seva constitució a l'època de Lizarra-Garazzi. Després de considerar que Batasuna ha fet la seva feina, diuen, han assenyalat que cal adaptar-se a un nou temps polític perquè el més important és garantir l'eficàcia de la seva lluita mitjançant noves eines polítiques.
I diversos càrrecs del PP de Galícia estan imputats o s'han presentat querelles contra ells per presumptes irregularitats, segons es va fer públic ahir. La titular del jutjat número 1 de Lugo ha imputat concretament l'alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás, i el seu cap de gabinet, Francisco Castro. Sembla que l'actual alcalde de Compostela va accedir al càrrec a l'abril en substitució de Gerardo Conde Roa, també del PP, això és un fet, i que va dimitir en estar acusat d'un suposat delicte fiscal. La jutge investiga presumptes irregularitats, concretament en les adjudicacions d'ajuntaments gallecs a diferents empreses en l'anomenada Operació Pokémon. Dos minuts i mig i serà un quart de nou. El president de Veneçuela, Hugo Chávez, pateix una insuficiència respiratòria causada per una infecció pulmonar greu.
Ho ha assegurat el govern veneçolà a través d'un comunicat en què diu que la situació de Chávez requereix un estricte compliment del tractament mèdic. El president veneçolà és a l'Havana recuperant-se de la quarta operació a què s'ha sotmès per tractar-se d'un càncer. Aquest comunicat oficial arriba després que el successor de Chávez, Nicolás Maduro, assegurés que el president tornarà més aviat que tard.
Ahir va començar a Nova Delhi, a l'Índia, el procés judicial contra 5 dels 6 acusats d'haver violat en un autobús i a plena llum del dia una estudiant de medicina de 23 anys que poc després va morir.
Els presumptes torturadors, violadors i homicides de la noia el 16 de desembre passat han estat inculpats de mort, rapte i violació en l'arrencada d'aquest procés judicial que continuarà demà dissabte. Si se'ls declara finalment culpables, els 5 acusats majors d'edat d'entre 19 i 35 anys hauran d'afrontar la pena de mort. El 6è, que té 17 anys, compareixerà davant d'un tribunal de menors. Per cert, que a l'Índia una dona és violada cada 20 minuts i la majoria dels casos queden impunes.
El republicà John Boehner ha estat elegit per 2 anys més president de la Cambra de Representants dels Estats Units, el que es coneix com a speaker.
Boehner, congressista per l'estat d'Ohio, ha estat molt criticat entre els conservadors per haver donat suport al pla per evitar l'anomenat abisme fiscal. Malgrat això, ha rebut també el suport majoritari dels republicans. Tots hi han votat a favor, excepte 9 que s'han abstingut o bé que han votat un altre candidat.
I recordem que almenys 15 persones van morir ahir i 15 més van quedar ferides arran d'una explosió d'un cotxe-bomba a la zona d'Al-Museyab, al sud de Bagdad, a l'Iraq, segons fonts policials.
I segons aquestes mateixes fonts, l'atemptat que va provocar també greus danys materials va tenir lloc al camí per on passaven les caravanes de pelegrins que es dirigien al santuari xiita de Kerbala i van afegir que el balanç de víctimes encara és provisional.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
A Esports, el Barça-Rigal va perdre ahir a la pista del Khimki Rus per 78-65 en partit de la segona jornada del top 16 de l'Eurolliga. Els de Xavi Pascual van acusar l'absència de Navarro i van anar tot el partit a remolc. Es dona la circumstància que és el primer partit d'aquesta fase de l'Eurolliga que perd el Barça en 3 anys. I ara parlem de futbol, perquè Víctor Valdés, que finalitza contracte amb el Barça el 30 de juny de 2014, no descarta canviar d'aires i provar altres cultures i un altre tipus de futbol en la recta final de la seva carrera.
Quan acabi el seu contracte, Valdés, que tindrà 32 anys, i com ell mateix ha apuntat, la porteria del Barça és complicada en tots els sentits, i ell ja fa molts anys que aguanta la pressió que suposa defensar-la. Per cert, que Valdés va fer aquestes declaracions ahir mateix. Puyol, Messi i Xavi, en canvi, recentment han renovat els contractes amb el Barça amb el propòsit de retirar-se de blaugranes. I encara sobre el Futbol Club Barcelona, us expliquem que va fer una doble sessió a càrrec de Tito Vilanova per preparar el derbi del diumenge contra l'Espanyol. Es van exercitar tots els jugadors disponibles, inclosos els que van jugar al Catalunya-Nigèria. Al final de la sessió matinal, Cesc, Adriano i Song van rebre l'alta mèdica.
Us expliquem també que hi ha Barça-Espanyol aquest cap de setmana. Els blanquiblaus continuen preparant intensament aquest derbi de diumenge. De fet, ahir mateix, el tècnic Javier Aguirre va programar dues sessions d'entrenament.
I per cert, que el president de l'Espanyol, Joan Collet, va assegurar també ahir que diumenge anirà a la llotja del Camp Nou. Collet va admetre que preferiria no anar-hi, de la mateixa manera que tampoc li agrada anar al Camp del Madrid, però que com a president ho ha de fer.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Des d'ahir no es pot pagar amb targetes bancàries internacionals al Vaticà. Només es poden utilitzar aquelles expedides pel Banc Vaticà IOR, a les quals únicament tenen accés els ciutadans vaticans. D'aquesta manera, a l'estat pontifici només es pot abonar quantitats en efectiu o en xecs. Pel que sembla, aquesta decisió és per un problema tècnic lligat al proveïdor del servei, la filial italiana del Deutsche Bank, que operava sense autorització, segons va assegurar ahir la Ràdio Vaticana. El portaveu Federico Lombardi ha dit que les relacions entre certes oficines de la Santa Seu i un dels seus proveïdors per al servei de targetes de crèdit i de pagament electròniques estaven a punt de caducar. Per exemple, no podran pagar-se amb targeta bancària tampoc l'entrada als museus vaticans, que s'han convertit, per cert, en una de les institucions artístiques més valorades i visitades del món.
I també us expliquem que un grup de persones i institucions cristianes han decidit posar en marxa una pregària al centre de Barcelona. La iniciativa començarà el proper 21 de gener i tindrà lloc cada dia entre un quart i dos quarts de 3 a la parròquia de Santa Anna de Barcelona. El centre Rittstein, juntament amb la delegació de pastoral universitària de l'Arcabisbat de Barcelona, proposen 15 minuts de pregària diària, concretament, com dèiem, a la parròquia de Santa Anna. La iniciativa anomenada 15 minuts al cor es materialitzarà cada migdia de dos dels dies lectius, un moment en què els treballadors s'ho poden combinar per dinar i per pregar. El format de pregària serà sempre el mateix, centrat en l'Evangeli i amb un estil apte per a tothom. Diàriament, la pregària serà conduïda per diferents persones i els assistents tindran al seu servei un grup de gent disposada a escoltar-los.
I la Santa Seu va fer públic ahir que al llarg de l'any que acabem de deixar, més de 2.350.000 creients van participar en les trobades amb el Sant Pare. Segons les estadístiques difoses, en les 43 audiències generals van participar concretament 447.000 persones. Així, des del 19 d'abril de 2005, dia de l'inici del pontificat de Benet XVI, han estat més de 20 milions i mig els pelegrins que han pogut veure el Papa. I d'altra banda, recordem que la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona va acollir ahir les exèquies pel seu rector, Ignasi Mora, que va morir dimarts sobtadament, només dos dies després de l'acte en què havien estat beneïdes les noves campanes del temple gòtic. Principals titulars de portada a la premsa. El Punt Avui, 646.956 aturats, un rècord imparable referint-se a les dades de 2012 a Catalunya. L'Ara, 90 aturats més cada dia. Aquest diari també es refereix així a les dades de desocupació conegudes ahir. El País, Espanya perd 2.000 llocs de feina cada dia. El periòdico, Mas esgotarà la via del diàleg amb Rajoy, diu el titular principal. La Vanguardia, l'atur baixa al desembre i tanca un mal any per a l'ocupació. El Mundo, l'ocupació cau a Espanya al mateix nivell que fa 10 anys. L'ABC obre amb una frase de la ministra d'Ocupació, Fàtima Báñez, titula «La notícia és bona, però seguirem amb les reformes», diu Báñez. El diari La Razón titula, finalment, «De Juana al Carib», referint-se a l'exmembre d'ETA i exdirigent de Batasuna que va sortir ara fa uns mesos de la presó. I fet aquest resum, de seguida als serveis, després entrevistarem la directora de la Cavalcada de Reis de Barcelona que tindrà lloc demà al vespre.
Ràdio Estel.
Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Festa, alegria i xerinola. Tingueu a punt la copeta de cava Canals i Nubiola. Sempre hi ha un bon motiu per brindar. Vins i caves Canals i Nubiola. Qualitat i tradició.
Continua estalviant amb les bones notícies a Hipercor.
Fins al dia 5 tens un 20% d'estalvi en joguines, cafeteres elèctriques i en petit electrodomèstic per cura personal.
Un 20% que podràs descomptar de qualsevol compra superior a 45 euros a Hipercor del 7 al 13 de gener.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 7 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Com era d'esperar, com passa aquests darrers dies? Molt menys volum de trànsit del que és habitual a aquesta hora del matí. Parlem de molta calma. És cert que hi ha algunes zones més intenses, algunes vies properes a la ciutat comtal amb més volum de trànsit, però en general parlaríem de calma, si més no, retencions importants en aquesta xarxa viària no n'hauríeu de trobar. Passa el mateix a les dues rondes de Barcelona. En general, molta tranquil·litat tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral. De moment és tot. Des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments, a partir dels usuaris del metro, que ha causat una incidència tècnica, la línia 5, la línia blava, funciona tot el seu recorregut, però només ho fa amb un tren llançadora entre les estacions de Vall d'Hebron i Horta, on els usuaris han de canviar de comboi. Normalitat pel que fa a la resta de línies de metro, així com autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, segons ens indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Avui ens espera de nou una jornada tranquil·la arreu del territori, però això sí, amb boires a punts de l'interior, especialment de la depressió central, també algunes valls del Pirineu, Prepirineu, que podran aguantar fins a mig matí, però esperem que a migdia totes elles ja hagin desaparegut. També veurem algun interval de núvol prim cap a l'extrem nord, especialment durant el matí, però poca cosa en definitiva. En general, doncs, avui un dia marcat pel sol, com dèiem, a gran part del país. Hi ha temperatures que, tot i que les mínimes han baixat una mica, les màximes avui poden ser una mica més altes que no pas les que teníem ahir. Ambient molt suau migdia, també especialment a zones del litoral, i amb vent de component nord i oest, a zones del litoral, que quedarà més fluix i variable, a la zona de la costa central, durant les hores centrals de la jornada, i a l'Empordà amb tramuntana, que es mantindrà tot el dia, entre fluixa i moderada, però encara amb algun cop fort i amb àrees de maror cap a la Costa Brava. De cara a les properes jornades, esperem que es mantingui aquest temps tranquil, ben bé, fins a entrada la propera setmana, com a mínim, parlarem d'un temps marcat per les altes pressions que es traduirà amb predomini del sol però amb boires. Boires que, a més, especialment a partir de diumenge, dilluns, doncs poden ser ja més persistents i a zones de l'interior fer que es mantingui l'ambient més gris durant tota la jornada i, a més, més fred, perquè si bé en general les temperatures diurnes aniran pujant, en aquells llocs on la boira sigui més persistent, doncs lògicament l'ambient es mantindrà fred i amb temperatures plenament hivernals. De moment ho deixem aquí, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
S'acosta la gran nit de la il·lusió per a milers de nens i nenes de Catalunya i de tot el món. Arriba la cavalcada dels Reis d'Orient demà a molts llocs i a Barcelona és especialment significativa aquesta activitat, que aquest any es modernitza i, a més del tradicional lliurament de les cartes als patges, els ajudants de Ses Majestats recolliran aquests dies per primera vegada amb tauleta les peticions dels nens. Entrevistem avui Marta Almirall, directora de la Cavalcada de Reis de Barcelona. Senyora Marta Almirall, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon Nadal, bon any i, per avançat, bona Diada de Reis. Com es presenta la popular cavalcada barcelonina amb Melcior, Gaspar i Baltasar, que arribaran, com sempre, per mar i seran rebuts al port?
Doncs ens presenta amb molt bones perspectives, perquè sembla que, a més, la situació meteorològica enguany ens ajudarà i no ens farà patir. I ja realment ja ho tenim tot a punt, els patges emissaris de Ses Majestats, el patge Gregori, la patge Estel i el patge Omar ja estan fent molta feina a la ciutat de Barcelona. Estan totes les carrosses que avui, un dia de portes obertes al Palau Alfons XIII, tots aquests nens i nenes i pares i mares, tots aquests ciutadans de Barcelona podran venir a veure-les en directe. I amb moltes novetats, molt bé, com heu apuntat, doncs tenim moltes novetats tecnològiques que també acompanyen els Reis Mags, perquè també s'han modernitzat molt.
Sí, s'adapten als nous temps amb aquestes possibilitats electròniques i de noves tecnologies per fer les peticions i les tradicionals cartes. La cavalcada, per dir-ho ràpidament, començarà a l'Avinguda del Marquès de l'Argentera i continuarà pel Passeig Isabel II, la Via Laietana, plaça Urquinaona, Fontanella, plaça Catalunya, Palai, i seguirà per la plaça Universitat, altres carrers del centre de Barcelona, Sepúlveda, sobretot fins al Paral·lel, la plaça d'Espanya i les avingudes Maria Cristina i Rius i Taulet. Alguna cosa més per destacar com a servei pràctic?
Remarcar molt que hi ha un canvi de recorregut, que és molt ben dit. Nosaltres per primer cop enfilarem Paral·lel, plaça Espanya i pujarem per Maria Cristina. Vull dir que el carrer Lleida no hi passaran enguany els Reis Mags, sinó que enfilen les grans avingudes del final que enllacen amb el carrer Sepúlveda per fer un final apoteòsic a l'Avinguda Maria Cristina, on les fonts màgiques estan també coreografiades amb les músiques que Ses Majestats ens porten.
L'arribada està prevista cap a les 5 de la tarda, pels qui ho vulguin saber.
Arribaran els Reis, posaran el peu a terra a les 5 de la tarda amb el Pailebot Santa Eulàlia. Uh-huh. Es traslladaran amb comitiva, enguany també acompanyada d'alguns dels seguicis amb cotxes d'època a buscar les carrosses, i sortirà a 6:45 davant de Marquès de l'Argentera, on ja és habitual.
Doncs esperem que vagi molt bé aquesta ja conegudíssima cavalcada de Reis de Barcelona, igual que totes les cavalcades de les nostres ciutats i els nostres pobles, que els nens i nenes puguin rebre molts regals i que tots rebem aquesta esperança que tant necessitem en aquests temps difícils. Moltes gràcies, Marta Almirall, directora de la Cavalcada de Reis de Barcelona, i molt bon dia, bon any 2013.
Igualment a tots, a vosaltres i a tots els vostres oients.
I ara de seguida ja comencem la tertúlia d'actualitat, avui amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, amb el periodista Salvador Aragonès i amb el també periodista, en aquest cas de Tarragona, Josep Sabater.
El primer cafè de Ràdio Estel, Informació des de primera hora.
Saludem els qui formen part avui de la taula de la tertúlia d'actualitat. Tenim d'una banda el Lluís Sols, col·laborador de Cristianisme i Justícia. Senyor Sols, bon dia i bon any.
Bon dia, bon any.
Com estem? Bé, hem començat bé?
Bé, bé, l'any comença bé, que ja és molt.
Ja veurem com continua. També tenim amb nosaltres el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Bon dia i bon any, doctor Aragonès.
Molt bon dia i molt bon any a tothom i a tots els oients de Ràdio Estel, especialment els del divendres, que matinen i tot això.
Bé, exacte. Vostès,
avui,
els que venen
avui especialment. Exacte,
avui especialment. Els de l'equip del primer que fem matinem cada dia, però vaja, els divendres, doncs compartint amb vostès
aquest divendres especialment.
Aquest divendres especialment, exacte, que amb vigílies de Reis. I des de Tarragona, des de l'estudi de l'Arcabisbat Tarragoní, comptem avui amb la presència del també periodista Josep Sabater. Senyor Sabater, bon dia i bon any.
Hola, molt bon dia i bon any també igualment a tothom.
Hem començat bé l'any a Tarragona.
Doncs amb els 4 dies que portem, sí, falten saber els 360 que ens queden, a veure com anirem.
161, em sembla, però vaja, sí.
Exactament, sí.
Sí, ja ho calculem.
De moment molt bé, sí.
De moment molt bé, doncs ho celebrem també. Tenim el costum de dir bon any, però de fet, per als cristians podem seguir dient bon Nadal fins el dia de Reis, perquè el temps de Nadal dura fins aquest dia.
No, i aquesta vegada serà, em sembla, fins l'altre diumenge.
Sí, perquè és la festa del baptisme del Senyor i aquest dia és quan s'acaba el dia, les festes de Nadal litúrgicament. Però vaja, a banda d'aquests comentaris, m'agradaria que com a primera roda d'intervencions el tema fos aquesta infraestructura que avui ja s'obre totalment al trànsit amb la inauguració oficial en presència del president Artur Mas i el conseller Santi Vila. L'eix transversal ja desdoblat, finalment, 15 anys després de la seva primera inauguració.
Bé, és una molt bona notícia, ara que no hi ha diners per fer gairebé res, i cal subratllar que quan es va fer la primera part d'aquesta obra es va fer pensant que es podia desdoblar. Jo penso que cal lloar els planificadors que van fer una obra que només tenia un carril per sentit, però que estava ja pensada per facilitar la seva duplicació. Jo penso que d'aquesta manera s'han de fer les coses.
El que passa que també ahir, i alguns membres de la tertúlia ho criticaven, pensàvem en la possibilitat, i no sé si avui vostès estaran d'acord amb això, en la possibilitat que s'hagués fet així d'inici, que potser hauria sortit més econòmica l'obra.
No crec que molt més econòmica i, en tot cas, potser s'haurien desperdiciat una mica els diners perquè hauria estat d'entrada una obra sobredimensionada. Fer-ho en dues fases, o sigui...
Vostè primer, està d'acord amb la manera com
obrir-la, crear d'alguna manera la necessitat, l'ús, i sobre la pressió de l'ús, fer després la infraestructura. No al revés, fer la infraestructura amb el risc de que sigui després infrautilitzada.
Més comentaris sobre l'eix transversal desdoblat.
Jo penso, en primer lloc, que és molt important. És un eix que ja es va projectar a l'època de la República, o sigui que tampoc és una cosa... El que passa que s'ha executat, diríem, en aquesta època actual, després de amb la democràcia espanyola, no? D'una banda, sempre és una bona obra. I és un eix que no passa per Barcelona, el qual, pels que no som barcelonins de naixement, diríem, doncs sempre ens va
els
bé.
Els complau.
No? Que després s'ha de veure que també existeix l'altre eix que va l'altre eix que va cap a Vilafranca, des de Manresa a Vilafranca, que també aquest és un eix important, diríem, que uneix diferents capitals, que ja està inaugurat, sí. I que la setmana que ve s'inaugurarà també el TGV, que va fins a Girona, fins a Figueres.
De Barcelona, Girona,
de Barcelona, Figueres, Girona, sí, Figueres. Que també ja era hora que això s'inaugurés, però tant. Que vull dir, en aquestes èpoques de crisi, que hi hagi inauguracions d'aquesta volada, diríem, doncs sempre són benvingudes. No?
Per cert, que l'altre eix que comentava ara el doctor Aragonès, senyor Sabater, és el que permet anar, per exemple, de Tarragona a Andorra, no? Pel centre de Catalunya.
És important. Però en qualsevol cas, aquest nou eix és molt important perquè constitueix també una eina per la vertebració del territori. Tarragona, Catalunya interior, necessita també una vertebració i més encara el tema de les vies de comunicació. Per tant, benvinguda sigui aquesta posada en marxa, aquesta inauguració d'aquesta obra que realment és fonamental per a la comunicació a Catalunya i especialment a Catalunya interior, de cara precisament a aquest eix de vertebració del territori català.
Recordem que ja Jordi Pujol, quan governava, parlava de l'equilibri territorial, el famós equilibri territorial, que en temps de dificultat econòmica potser és més necessari encara.
Sí, jo estic recordant ara que fa 15 anys, abans de que s'obrís la primera fase d'aquesta obra, el camí més curt per anar de Girona a Manresa passava per la Meridiana.
Déu-n'hi-do.
Calia anar a la Meridiana, perquè era gairebé impossible passar directament. Realment era molt necessària, i penso que donarà fruits de seguida.
Ho esperem.
S'ha aconseguit mallar més la xarxa viària catalana, que estava molt concentrada en tot anava a Barcelona, era molt radial, i ara mallar-la amb aquests eixos de què estem parlant, penso que queda molt més integrada, i això ajuda al desenvolupament més natural del territori.
Amb aquesta notícia positiva, la inauguració oficial avui de l'eix transversal desdoblat entre Lleida i Girona. Hem començat una tertúlia on també parlem d'altres qüestions. Sara, bon dia novament.
Bon dia, Ignasi, a tothom.
Parlarem d'economia i també de la salut d'Hugo Chávez, entre altres temes.
Doncs si el govern espanyol atribueix a la reforma laboral el descens de l'atur del mes de desembre, que coneixíem ahir, el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, afegeix també que hi han contribuït, a part d'aquesta reforma laboral, també l'aflorament de l'economia submergida. I també en clau econòmica, Hisenda descomptarà ingressos a les administracions moroses per pagar els seus deutes amb proveïdors. També ho va anunciar ahir Cristóbal Montoro. I d'altra banda, pues, seguim parlant de l'atur, que baixa a Catalunya al desembre fins a gairebé 650.000 persones, unes més de 5.000 menys. Percentualment és un descens del 0,79% respecte al mes de novembre. Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur també ha baixat, però cal dir que ha pujat gairebé en un 10% respecte de l'any 2011. I com avançaves també Hugo Chávez, el govern veneçolà diu que Chávez encara té insuficiència respiratòria per una infecció pulmonar greu, denuncia també una guerra psicològica en l'entrepant mediàtic que ha desfermat l'estat de salut del cap d'estat amb la finalitat de desestabilitzar el país.
I ens referirem al final, si tenim temps, a la polèmica d'aquests últims dos dies per la privatització d'Aigües Ter Llobregat.
Doncs si el govern deixarà en mans de la justícia la polèmica aquesta per la privatització d'Aigües Ter Llobregat, Acciona avisa que si queda fora del concurs reclamarà els gairebé 300 milions d'euros que va avançar com a primer pagament.
Gràcies, Sara Cruz. Més notícies a les 9. Fins ara.
Fins ara.
Fem una pausa i continuem després amb la tertúlia que avui compartim amb el professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, i amb el també periodista des de Tarragona, Josep Sabater.
Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació ONCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit.
Soc l'Antoni. Vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 48 34 o entra a ningudormintalcarrer.org.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. La Fundació Rosa Deulofeu us comunica que arriba el 9è aniversari del seu traspàs. El proper dilluns 7 de gener, tots els que la recordem, et convidem a l'Eucaristia pel seu sufragi. Tindrà lloc a les 7 de la tarda a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, metro línia 3, parada Liceu. No ho oblideu, serà el proper dilluns 7 de gener a les 7 de la tarda. El Centre Comercial Sant Eloi de Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra, agraeix la confiança dels seus clients. Al Centre Comercial Sant Eloi continuareu trobant les millors ofertes i els millors preus. Us hi esperem. Centre Comercial Sant Eloi us desitja unes bones festes i un venturós any nou. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Quatre minuts i seran tres quarts de nou. Continuem ja amb la segona part de la tertúlia d'actualitat que compartim amb el professor Lluís Sols, de Cristianisme i Justícia, amb el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, i amb el també periodista, en aquest cas, des de l'Arquebisbat de Tarragona, Josep Sabater. Bé, de les infraestructures, si volen comentar alguna cosa més, però ja que s'ha referit el doctor Aragonès al tema de l'AVE, del tren d'alta velocitat Barcelona-Girona-Figueres, també tenim una altra notícia positiva dimecres vinent. De fet, ho hem anat comentant també aquesta setmana en altres
tertulis. Aquesta, vaja, efectes populars, afecta a moltíssima més gent, no? Perquè d'aquesta manera, amb 30 i pico minuts, vaja, 35, 36 minuts, es podrà viatjar, a més, amb bitllets, diríem, inclús dels que fan el viatge cada dia, doncs podran viatjar de Girona a Tarragona, que són...
De Girona a Barcelona.
Barcelona.
I també a Tarragona.
Sí, també a Tarragona. Però Tarragona hi ha aquell bodri d'estació que han muntat allí, que no hi ha qui vagi
a la Secuita, que no? Em sembla que és a 15 quilòmetres del centre, no?
Sí. Llavors, doncs, això, tanta gent que ve de Girona a Barcelona cada dia per treballar, llavors, doncs, jo penso que això, diria, ha millorat moltíssim tot aquest, el que és la mobilitat en aquest aspecte, no? I de lo de Figueres, perquè va cap a França després, no? Però, bueno.
Clar, importantíssim poder anar de Barcelona a París, ahir ens ho comentava, per exemple, Arcadi Oliveres, no? Tenir més a prop Barcelona i París per a molta gent és molt important.
Sí, jo penso que aquest és el sentit d'aquesta infraestructura, perquè, evidentment, l'alta velocitat no es fa per rodalies, no es fa per 100 quilòmetres, perquè no compensa, el guany de temps no compensa que es pugui circular a 250 quilòmetres per hora per aquesta via. De manera que jo penso que la rendibilitat vendrà més per la connexió amb França, la possibilitat de poder estar en París, doncs, en 5 hores, tot això ho podrem veure relativament aviat.
Així tot, s'han posat uns preus que semblen raonables i semblen bons, que no estan malament, per anar de Barcelona a Girona, amb 37 minuts, i de Barcelona a Tarragona, per cert, també s'han revisat, perquè si no era un greuge comparatiu, senyor Sabater, que a Girona costés tan econòmic i a Tarragona costés molt més.
A partir de dilluns, efectivament, el preu dels bitllets queda reduït el mateix percentatge que a Girona. O sigui, sí, que de moment molt bé, molt bé.
Sí, sí.
Bueno, ja que parlant de mobilitat, veure la quantitat d'estudiants que no caldrà que tinguin, que visquin a Barcelona pagant una pensió, un pis o el que sigui i tal, i que podran anar i tornar cada dia, diríem, sí, amb un preu realment mòdic, és a dir, els costarà molt més barat anar i tornar, i a més, doncs, amb temps, igual tardaran el mateix que de casa seva a la universitat, sí, sí, que de Barcelona a Girona. Llavors, doncs, vull dir, penso que això millorarà molt la connexió. Vaja, aquesta connexió és molt... Vaja, jo la veig molt important, no?
Jo, de totes maneres...
Vostè pensa més, senyor Sols, en el tema de la mobilitat europea, no?
Ah, no, sí, bueno, això també.
Sí,
no,
també, no,
jo potser parlo de la gent que tinc més a prop.
Sí, no, exacte.
Van, és a l'universitat. A l'universitat hi ha molta gent que ve de Girona.
Clar, no? Clar, i que han de dormir entre setmana a Barcelona, quan sí, d'aquesta manera potser no els hi caldrà fer-ho sempre.
Jo estic pensant en Madrid-Toledo. El Madrid-Toledo, que s'ha fet una via especial per anar a Toledo, que sí, que és l'AVE que té més gent, però que els crítics diuen, a veure, no cal per un recorregut tan curt fer una via de tanta velocitat, perquè el guany de temps que es pot aconseguir és molt, molt petit pel fet que la via sigui tan potent, no? Clar, no sé si amb això passarà el mateix. Realment l'utilitzarà molta gent, i en aquest sentit és positiu. Ara, la despesa que s'ha fet no té sentit perquè la gent guanyi 7 o 8 minuts més, que seria l'alternativa de fer una via que no fos de tan alta velocitat, sinó pel fet de que això està en una connecta amb una xarxa europea, no? Això és el que
no, aquesta és la part més important, eh? Cuidado, jo també dic que és la part més important, la connexió a Europa, no? Mm-hmm. Però, en fi, jo mirava més, diríem, de cara...
un altre avantatge que té
la gent que tinc jo propi, que diuen, oh, quan vingui l'AVE i tal, oh, que hi ha vegades per anar a Girona se tardava, segons quin tren agafaves, a vegades tardaves una hora i mitja, no? Llavors dius, home, una hora i mitja, tal, entre anar i tornar i tot això és una mica complicat.
El problema és a Tarragona, perquè de Tarragona per anar de Tarragona ciutat a l'estació tardes més que anar de Tarragona a Barcelona. O sigui, sí, és un altre problema. Clar, això no, ni Europa ni, bah, ni, això, ni enlloc, o sigui, ni el Sàhara.
De
Tarragona a l'estació de l'AVE pots perdre un mitja hora, com mínim, una hora, segons com. Uh-huh. El trànsit sí, o sigui, per tant...
Sí, sí,
estem igual.
Un dia parlarem d'aquest problema derivat de la solució que es va trobar en el seu moment al pas per Tarragona de l'AVE Madrid-Barcelona i Madrid-Barcelona-França.
I allà van posar el desert.
Si algun dia es plantegessin amb seriositat el corredor mediterrani de passagers, perquè quan parlem de corredor mediterrani és més bé per mercaderies, eh? El corredor mediterrani per passagers d'alta velocitat, si algun dia es plantegi, llavors sí que potser aquest corredor passaria pel centre de la ciutat de Tarragona. Farien una variant pel centre i tindria més sentit.
Ho dubto.
El veiem pessimista avui, el senyor Sabater. Sí, sí. De tota manera, es podria construir en un futur un enllaç ràpid des de la Secuita a Tarragona Centre, no?
No ho sé.
No té massa sentit.
Bé, ho deixem en l'aire, en tot cas. I parlem d'altres temes, perquè les dades econòmiques han marcat també l'inici d'aquest any 2013. Dades econòmiques i dades de desocupació. Les del desembre podríem dir que no estan malament, que són bones. El govern espanyol ahir recordava amb les dades a la mà, amb les xifres a la mà, que és el millor de desembre dels últims anys. Ara bé, hem tancat un 2012 que no podem ignorar, que ha estat molt dolent per a l'ocupació. Veurem si aquesta tendència del desembre pogués mantenir-se aquest 2013. Aquí tenim el tema de la reforma laboral, a la qual el govern espanyol atribueix aquest èxit del desembre. Els sindicats, evidentment, ho neguen.
A veure, és una dada positiva i dins de tot, amb un any tan dolent com he tingut, que només siguin 460.000 aturats més, pues és, a veure, és un any molt dolent, però no tant com en algun moment s'havien arribat a pensar que podia ser. Té alguna cosa que veure la reforma laboral? No ho sé. La reforma laboral a curt termini crea atur, i de fet ha creat atur. Ara, és cert que a llarg termini la reforma laboral, en la mesura que fa baixar els costos laborals, que fa baixar salaris i que fa baixar els costos, bueno, permet acomiadar gent i alleugerar, doncs fa més competitiva les empreses i a la llarga pot fer, en fi, contractar més gent. Però no sé si encara hem arribat a aquest punt, eh?
Mm-hmm. Més opinions sí. Sobre no, el tema de l'atur,
jo crec
de la reforma
que
laboral.
Allò que diuen, una oreneta no fa primavera, no? Un mes no és indicatiu. I aquí haurem de veure quin és el comportament de l'ocupació durant tot l'any 2013 i llavors doncs, ja en parlarem, no? Clar, el 2012 doncs, ha anat molt malament i crec que doncs, encara hi ha moltes coses que arreglar, especialment doncs, diríem, en el sector bancari i en el sector de l'administració. Cuidado, que jo sempre dic que sobren 1 milió d'empresaris, ai, d'empresaris, de funcionaris.
La gran reforma de l'administració.
La gran reforma de l'administració que s'ha aplaçat i s'ha continuat aplaçant.
Però tenen bastant acostats en aquests moments PP i PSOE per una reforma d'aquest tipus, sembla.
Sí, però bueno, anem a veure, diríem... Els contractats de l'administració, no hi ha els funcionaris, sinó només els contractats. A totes les comunitats autònomes ha baixat el número de contractats. Aquí a Catalunya ha pujat un 10%, quasi un 9 i pico. És a dir, llavors jo no entenc res. De quines retallades estem parlant aquí? Llavors resulta que augmenten els contractats. No? Qui són aquests contractats? Què fan? Quina és la... No tenim tants funcionaris, no sobren funcionaris, doncs llavors per què contractem més gent, no? Aquestes són coses, hi ha vegades, que no acabes d'entendre en aquest món de l'administració, no? Bueno, crec que els funcionaris sobren molts funcionaris i sobretot també gent contractada. És a dir, que si hi ha en Espanya totalment, en total 800.000 contractats, escolti'm, ens estalviaríem bastants diners si aquests 800.000 baixessin, perquè els contractes aquests tenen, aviam, no són funcionaris, tenen una limitació en el temps, no? Però bueno, jo crec que aquí el problema fonamental és que el sector públic està inflat des del punt de vista del personal, no?
Després hi ha el tema del creixement econòmic cíclic, això farà que es pugui crear ocupació, que es pugui tornar a crear ocupació quan tornem a créixer, a finals d'aquest any o a principis de l'any vinent.
Això ho veig molt difícil. Anem a veure, molt difícil, entenem-se. Aquí, en aquest país, hi ha 5 milions d'aturats, amb xifres rodones.
Sí.
No? Llavors, si els creixements... Posem que els creixements, estem ara de creixent, en aquests moments estem de creixent, però els creixements comencen a ser positius de cara a finals de l'any que ve i a l'any que ve, aquests creixements positius seran de l'1,5%, del 2%. Amb això crearem 500 milions de...
500 milions de feines. És igual, o 3 milions, per reduir-los.
Sí, 3 milions de llocs de treball. Jo no ho veig,
Hauríem de créixer més, el 4, el 5.
Estem, no, és que això, anem a una situació bastant llarga en el temps.
Pel que fa a l'ocupació.
Això no és un plaç curt, això, ja, pel que fa a l'ocupació.
Que és el principal drama que tenim.
Jo no soc aquell que, en fi, fer volar campanes i dient tal, que cada dia les coses van millor i tal. Anem a veure,
Aquest jo... Espanya va bien, vostè no el diria.
No.
El senyor Sabater, des de Tarragona.
Que les dades de l'atur doncs, són positives, estan bé, però clar, cal veure que això ha de marcar tendències. És a veure cap on va aquesta tendència, de si això es manté, si aquest increment ara positiu d'aquest mes doncs, es manté. I el que importa és això, que crea una tendència a la recuperació dels llocs de treball. I, evidentment, es tracta de no retallar solament, sinó també crear llocs de treball. Aquest és l'incògnita, aquest és el camí que s'ha de seguir per crear els llocs de treball, sigui l'administració pública o sigui el sector privat.
Passen 7 minuts de 8:45. La tertúlia del primer cafè avui la compartim amb el professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, amb els periodistes Salvador Aragonès i Josep Sabater. Senyor Sols, encara sobre el tema de l'atur, alguna cosa?
Sí, volia discrepar el fet que el sector públic estigui tan inflat. A Catalunya tenim una ràtio de funcionaris per càpita relativament reduïda comparat amb la resta de les comunitats autònomes espanyoles i comparat amb països europeus. No està tan inflat el sector públic català. En aquest sentit...
No estic d'acord, jo parlava en general d'Espanya.
En el conjunt d'Espanya és normal, però tampoc estem per sobre dels ràtios europeus, més per baix.
Els europeus els han tret de sobre els funcionaris, vol dir que en fi, hem de seguir l'exemple perquè d'aquí un any potser estarem ja per sobre dels altres. No?
Però els funcionaris fan coses, els funcionaris donen classes...
Això
de... Tres de sobre els funcionaris vol dir que es deixen de fer coses, almenys es deixen fa des del sector públic, amb totes les virtuts que té els serveis donats pel servei públic pel tema de les prioritats. No és el mateix la prioritat que pot tenir una empresa privada que guanya diners abans de tot, que pot tenir el sector públic que pot donar un bon servei abans de tot. Penso que en aquest sentit...
O un mal servei, segons sí. Com se miri, no?
Sí, sí. Bé. I d'altra banda, sobre les perspectives de l'atur per l'any vinent, jo penso que, bueno, clar, l'any vinent està previst encara una reducció del PIB, i en aquest sentit, en principi, haurà encara més atur.
L'any vinent?
Que acaba de començar, és cert, no? En aquest sentit, també cal dir que està baixant la prima de risc, i que potser amb uns tipus d'interès més baixos potser l'economia podria començar-se a animar, de manera que tenim clars i oscurs. Jo penso que allò dependrem més aquest any és de la situació internacional, o sigui, perquè l'economia espanyola podria començar a reanimar-se si l'exportació va bé, que l'any, els dos últims anys ha anat força bé, però si tenim recessió internacional, això es tallarà. O sigui, que l'única sortida que tenim en aquest moment és exportar més, i com els costos laborals han baixat una mica, doncs és possible que si la situació internacional és bona, puguem exportar més i crear una mica de feina. Depenent de què passi, doncs, amb Obama i amb Japó i amb Xina.
Bé, doncs avui l'economia també ha ocupat una part d'aquesta tertúlia que compartim amb Lluís Sol, Salvador Aragonès i Josep Sabater. M'agradaria que em comentessin una mica com veuen el tema de la salut d'Hugo Chávez i del futur immediat de Venezuela, motivat per aquest problema inesperat fa pocs anys, fa uns quants mesos, quan es va dir que tenia un càncer, doncs bé, no sabíem com això pot acabar, i hi ha un debat obert, de fet, sobre la informació que s'està donant. Quan passa amb la salut d'un mandatari, de vegades pot donar la sensació que no es diu tot el que li passa.
Bé, però està molt clar que està, diguem, en la seva fase terminal. Serà setmanes, seran mesos, però no puc durar massa. I, per tant, jo penso que el chavisme, diguem, amb Chávez s'ha acabat. I ara ja comencem a parlar del chavisme sense Chávez. I jo no sé si podrà ser el mateix, perquè era un règim que venia molt d'una personalitat carismàtica. Lo que no sabem si el chavisme s'enrocarà, diríem, en la nova situació i no voldrà canviar res, o al revés, obrirà una mica portes i es convertirà en un sistema una mica més democràtic del que era fins ara.
Sí, jo veig que ahir deia el Maduro, el vicepresident, que diu que podria ser el substitut de Chávez. Si Chávez, que Chávez la setmana que ve, em sembla que és, no, l'altra setmana...
Ha de prendre possessió el dia 10, sí.
Ja veurem, no?, perquè aquí pot passar com el tema del CIT, no?, que el van portar a les portes de València, encara que sigui mort, però per fer fugir els àrabs que hi havia allí, no? Ahir va dir Maduro, diu tard o d'hora, diu, tornarà Chávez, dic, bueno, sí, però viu o mort, no? Perquè tornarà Chávez a Venezuela. Estem, com deia el Lluís Sols, estem a la fase terminal de Chávez, de la seva vida biològica, i per tant, allí està obert, el meló està obert, i no sabem el que passarà, perquè aquí, doncs, tant si pinten com si flautes, tant si pitos com si flautes, aquí haurà d'haver-hi eleccions, i veurem com funcionarà tot això, quin és el paper que prendrà l'exèrcit, perquè en aquests països l'exèrcit té un paper fonamental, perquè té tots els ressorts del poder, no? En fi, ja ho veurem, jo crec que és un tema que està obert, i aquest any 2013 doncs tindrem en Venezuela per una mica de temps, no?
Notícies de Venezuela. Recordem que Chávez va ser reelegit en unes eleccions on es va enfrontar l'opositor Enrique Capriles a l'octubre passat, per tant, una reelecció recent quan se sabia que tenia càncer, tot i que potser no es preveia la greu dimensió que està adquirint en aquests moments la malaltia. Senyor Sabater, encara sobre Chávez i Venezuela.
El que passa és que falta veure si es pot arribar fins al dia 10 de gener per mantenir viu encara el Chávez i evitar, doncs, que prengui possessió, o que prengui possessió, encara que sigui d'una manera molt forçada. La sortida real és eleccions, però ja.
Naturalment, des d'aquí, des del punt de vista humà i cristià, desitgem que, si és possible, es pugui recuperar d'aquesta greu malaltia Hugo Chávez. I en tot cas, doncs també si es produís la mort, doncs evidentment la lamentem, perquè sempre la vida d'una persona està per sobre de tot.
Jo vull recordar el cas de Roosevelt, que es va presentar l'última vegada, la quarta vegada que va ser elegit president dels Estats Units, i va prendre possessió el 20 de gener i va morir un mes després. I llavors, tots els 4 anys va ser Truman el que va exercir de president. Podem trobar-nos en una situació molt semblant.
Això, si la llei ho permet en un país,
passa. Va canviar després l'elecció presidencial. O sigui, ara només pot ser president durant 2 mandats als Estats Units. És a dir, que va ser un fet important.
Aquest. Sí, que havia assolit una tercera reelecció, efectivament. Sí. Bé, doncs deixarem aquí el tema de Chávez a l'espera de les novetats que hi pugui haver. Teníem previst parlar del tema de la privatització d'Aigües Ter Llobregat, però em sembla que avui, ja que el doctor Aragonès divendres passat ens havia avançat alguns aspectes de la temàtica que podria tenir avui l'entrevista que Televisió Espanyola oferirà al rei Joan Carles amb motiu del 75è aniversari del monarca, que és demà, doncs em sembla que li podem demanar al senyor Aragonès i als altres, si hi ha temps també, que ens digui alguna cosa sobre què pot dir, perquè pot anunciar mecanismes de renúncia a favor de
príncep Felip. Jo crec que en aquests moments que el rei compleix 75 anys i és una edat, diríem, portar moltes volades. És una edat, doncs, diguem, normal, perquè una persona deixi la seva activitat del dia a dia, doncs, perquè
que els bisbes a aquesta edat presenta la renúncia.
Bisbes i tots els càrrecs, diríem, i els cardenals no poden entrar ni tan sols al conclave a partir dels 80 anys, o sigui que, per tant,
sí.
aquesta és una situació que jo crec que seria bona pel país, que el rei deixés i anunciés avui, d'alguna manera, doncs, que hi hauria una successió. Per què? Perquè doncs, també el 30 de gener d'aquest any el príncep compleix 45 anys. És a dir, que, per tant, home, és una edat en el que en aquests moments de crisi, de desprestigi també de la monarquia, etc., seria positiu, de crisi de país, perquè dius, home, sang nova, es necessita sang nova i si cal reformar la Constitució, doncs se reforma la Constitució, que això hauria de fer-ho el nou rei, no el Joan Carles.
Bé, doncs veurem com es desenvolupa aquesta entrevista, que s'emetrà avui a Televisió Espanyola a la 1 al vespre. Segur que molts ciutadans ja estaran pendents. Senyor Sol, senyor Sabater, alguna cosa molt breu sobre el tema del rei?
No, ja.
Veurem què diu, no?
Molt
bé,
totalment d'acord, el senyor Aragonès.
Sí, senyor Sabater.
Sí, no, esperem a veure què diu el rei i a veure si realment és així com diu l'Aragonès.
Aquesta entrevista amb el carismàtic i veterà periodista Jesús Hermida, també.
Sí, home, una pregunta que s'ha de fer aquesta nit és quin és el futur del seu reinat.
Vostè com a periodista li faria,
home, no? Home, és evident, quan una persona compleix 75 anys se li ha de preguntar de quin és el futur, no?
Sí,
no, és que penso arribar als 100 anys. Home, potser seria heavy, seria massa. No?
Ho deixem aquí, gràcies, Salvador Aragonès, Lluís Sols i des de Tarragona, Josep Sabater. Bona Diada de Reis, bon any, fins a la propera.
Bon dia.
Passa un minut de les 9, ara mateix l'última hora informativa, els titulars que ens porta la Sara Cru, després el comentari de Josep Maria Balcells, l'actualitat de l'Espanyol i de les seccions esportives del Barça. També entrevistarem el metge de l'equip de l'Hospital Clínic, que ha aconseguit fer un pas important aquesta setmana en la lluita contra la sida, i cinema i televisió i viatges del Club Més Amics. Això fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. L'any polític s'ha reprès a Catalunya amb la reunió ahir del Consell Executiu de la Generalitat. Segons ha explicat el conseller de la Presidència, Francesc Homs, el Consell va aprovar el Pla de Govern 2013-2016, que es concreta en 7 eixos, en els quals en destaca la sortida de la crisi i la transició nacional. Aquest pla vol veure executades les primeres estructures per mitjans del mes de març. Marxem a l'exterior. El president de Veneçuela, Hugo Chávez, pateix una insuficiència respiratòria causada per una infecció pulmonar greu. Ho ha assegurat el govern veneçolà a través d'un comunicat en què també diu que la situació de Chávez requereix un estricte compliment del tractament mèdic. Chávez és a l'Havana recuperant-se de la 4ª operació a què s'ha sotmès per tractar-se d'un càncer. Ahir va començar a Nova Delhi, a l'Índia, el procés judicial contra 5 dels 6 acusats de violar un autobús i a plena llum del dia un estudiant de medicina de 23 anys que poc després va morir. Si se'ls declara culpables, els 5 acusats majors d'edat hauran d'afrontar la pena de mort, mentre que el 6è, que té 17 anys, compareixerà davant d'un tribunal de menors. A l'Índia, recordem, una dona és violada cada 20 minuts i la majoria dels casos queden impunes. En esports, el Barça-Riga el va perdre ahir a la pista del Khimki per 78-65 en el partit corresponent a la segona jornada del top 16 de l'Eurolliga. I parlem també de futbol perquè Víctor Valdés, que finalitza el contracte amb el Barça el proper 30 de juny del 2014, va dir ahir que no descarta canviar d'aires i provar altres cultures i també un altre tipus de futbol en la recta final de la seva carrera. I a aquesta hora connectem amb el Centre d'Informació Transmet per conèixer l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments, a partir dels usuaris del metro que ha causat una incidència tècnica, la línia 5, la línia blava, funciona tot el seu recorregut, però només ho fa amb un tren llançadora entre les estacions de Vall d'Hebron i Horta, on els usuaris han de canviar de comboi. Normalitat pel que fa a la resta de línies de metro, així com autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, segons ens indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 4 minuts, el comentari de l'actualitat ens arriba avui, primer divendres de l'any, de la mà de Josep Maria Balcells, periodista i exdiputat. Senyor Balcells, bon dia, bon any, endavant.
Bon dia. Aquests dies parlem molt d'any nou i sovint hi afegim vida nova. En política els periodistes hem repetit també aquests dies que hem estrenat govern nou. No sé si s'escau donar-li el qualificatiu de nou al segon govern de Mas. No deixa de ser el mateix que haurà de gestionar els vells problemes que arrossegava abans de repetir la segona foto oficial al pati dels tarongers. Els homes forts, Mascolell, Boi Ruiz i Irene Rigau, que van portar les rendes dels departaments més conflictius en l'anterior legislatura, Economia, Salut i Educació, repeteixen. En títol de conseller continua també en l'esfera del govern Francesc Homs, el polític omnipresent del vell i del nou govern de Convergència i Unió. Més enllà d'alimentar el somni de la consulta sobiranista, saben tots ells i sap la ciutadania que hauran de gestionar la mateixa crisi que en la consulta electoral de novembre els va castigar amb la pèrdua de 12 diputats. Segon govern d'Artur Mas. I, sens dubte, una segona oportunitat o potser una simple pròrroga, perquè si la primera va aguantar només 2 anys, tot fa pensar que aquest segon govern pot tenir data de caducitat no massa llunyana. Al carrer, mentrestant, la ciutadania no deixa de continuar denunciant retallades i reducció dels serveis. Al caldo de la revolta no sabem quan pot entrar en ebullició i a hores d'ara tothom sap que només amb la senyera no es podran apagar tots els focs que s'aniran encenent. Els ciutadans no confien ni es fien de la classe política. El darrer dia de l'any, el baròmetre de Metroscòpia recollia les dades d'una enquesta sobre la valoració ciutadana de 37 institucions. Els més valorats eren els científics. Els darrers, amb una nota de 9 sobre 100, eren els polítics. És bo de recordar un cop més que la regeneració de la política passa per una radicalització de la democràcia. Democràcia institucional, però democràcia també a l'interior dels partits. Transparència en la gestió pública. Denúncia implacable contra la corrupció. Cal cares noves que no estiguin contaminades pel joc brut dels corruptors. L'entrada dels representants de les CUP al Parlament és com un bri d'aire fresc que pot regenerar la dinàmica parlamentària. El naixement de Nova Esquerra Catalana pot ser també un senyal indicador de compromís per la regeneració política, però no hi ha dubte que el vent del canvi arribarà per la suma de cercles, avui encara molt dispersos, però que tanmateix les noves tecnologies estan ja enxarxant amb força. Seran aquestes múltiples nuclis enxarxats els que forçaran la nova transició democràtica. Que ho puguem veure al llarg d'aquest 2013. Bon any.
Ràdio Estel.
Debat a bat. Cada diumenge a 5:45 de la tarda et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes a Debat a bat. Cada diumenge a 5:45 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
L'Estel blanc i blau. L'Espanyol al dia. Cada divendres a les 9 i 5 del matí a Ràdio Estel.
L'Espanyol continua preparant intensament el derbi de diumenge. Al camp del Barça, de fet, ahir mateix, Javier Aguirre va programar dues sessions d'entrenament, la del matí, en aquest cas, a porta oberta. Sara Cruz, bon dia novament.
Bon dia, Ignasi. Doncs persisteix encara de cara a aquest partit el dubte del porter Cristian Álvarez, que intenta arribar a aquesta cita en condicions de poder ser alineat, però encara avui sembla complicat. Els jugadors blanquiblaus, que el dimecres van jugar amb Catalunya, van fer ahir també una sessió més suau i Raúl Rodríguez no es va entrenar amb la resta dels seus companys a causa d'una gastroenteritis. Un dels jugadors claus del partit, Sergio García, va assegurar que no és impossible guanyar el Camp Nou i va apuntar també que el seu equip afronta el derbi del diumenge amb humilitat i amb ganes de treballar i de treure un bon resultat. Escoltem-lo.
Imposible no es, la verdad que va a ser muy difícil porque ellos pues están muy fuertes en su campo, pero bueno, nosotros vamos con muchísimas ganas y intentar conseguir un punto o conseguir la victoria pues nunca es imposible.
La clau per sorprendre el Barça al Camp Nou, segons el mateix jugador Sergio García, és estar molt millor que els blaugrana i intentar que no juguin còmodes al camp sense cap vedada. En el terreny personal, però, el davanter blanquiblau viurà un xoc especial, ja que, recordem, es va formar com a jugador en les categories inferiors del Barça. Pel que fa a la resta de la plantilla blanquiblava, també té el convenciment de que si van puntuar al Bernabéu també ho poden fer al Camp Nou. Així ho assegurava el jugador mexicà Héctor Moreno, que també va dir que no només es preocupen per aturar Leo Messi.
Messi ja l'ha demostrat. Digo, con números, con fútbol que puede estar hasta arriba, pero no es un partido de nosotros contra Messi, no es un Barcelona contra Espanyol y seremos 11 contra 11 en la cancha.
I per la seva banda, el president de l'Espanyol, Joan Collet, també va assegurar que diumenge anirà a la llotja del Camp Nou. Collet ha admès que preferiria no anar-hi de la mateixa manera que tampoc li agrada anar al camp del Madrid, al Bernabéu, però que com a president ho ha de fer.
En condicions normals saps que és molt complicat puntuar i llavors, si tens menys esperances que altres llocs, doncs prefereixo quedar-me a casa i no anar-hi. Això com a conseller i com a conseller delegat. Ara com a president doncs crec que s'hi ha d'anar per representar la institució, per representar tots els socis i simpatitzants, i allà estaré.
Collet va fer aquestes declaracions en la tradicional visita a nens malalts a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Collet, el tècnic Javier Aguirre i diversos membres també del primer equip van donar regals als joves que hi estan ingressats.
Els propers partits de l'Espanyol són aquests. Diumenge, com ja hem dit, a les 7, diumenge, dia de Reis, a les 7 de la tarda, Barça-Espanyol, al Camp Nou. I atenció al proper partit dels blanquiblaus a casa. Dissabte següent, dia 12, dissabte de la setmana vinent, dia 12, a les 6 de la tarda, Espanyol-Celta de Vigo, a Cornellà al Prat, si voleu. L'entrada doble que us oferim a cada partit de l'Espanyol a casa, l'únic que heu de fer és trucar-nos, ara ja ho podeu fer, al 93 409 2772, 93 409 2772. Espanyol-Celta, diumenge de la setmana vinent, dia 12, a les 6 de la tarda a Cornellà al Prat. Gràcies, Sara, fins la propera, bon dia.
Fins després, bon dia.
Ràdio Estel.
La punt d'actualitat, ara mateix.
Avui volem parlar del que ha suposat un gran avenç en la lluita contra la sida, un avenç que ens ha arribat aquesta setmana de la mà d'un equip de l'Hospital Clínic. Pas important, doncs, en la recerca d'una vacuna contra aquesta malaltia provocada pel virus d'immunodeficiència humana, el VIH. Investigadors del projecte IVACAT, amb seu a Catalunya, han descobert concretament una primera vacuna que controla l'avenç del virus de manera temporal aproximadament durant un any. No és, per tant, una solució definitiva que permeti deixar enrere els retrovirals, però sí una reducció d'un 90% de mitjana en la càrrega viral dels malalts. Gerard Carrión, una altra vegada, bon dia.
Hola, Ignasi, molt bon dia. Doncs si parlem els propers minuts amb el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Clínic, el doctor Josep Maria Gatell. Doctor Gatell, molt bon dia i gràcies per atendre'ns la trucada del primer cafè.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Bon dia i bon any.
Bon any.
Cal diferenciar la vacuna preventiva amb la terapèutica. La terapèutica va adreçada a persones infectades, en aquest cas, doncs, amb el VIH. Ens podria explicar breument en què consisteix aquest projecte?
Bé, avui dia, doncs, l'any 2012, els malalts que estan infectats pel virus de la immunodeficiència humana tenen que fer tractament amb uns medicaments que a l'argot tècnic els anomenem antirretrovirals, i aquest tractament té que durar tota la vida. De fet, la infecció pel VIH és l'única malaltia infecciosa que tenim que tractar tota la vida, no? I el motiu d'això és perquè si suprimim el tractament es produeix un rebrot de la càrrega viral molt ràpid. Si abans de suprimir aquest tractament administres una vacuna terapèutica, concretament aquest prototip que hem estudiat nosaltres, el que hem vist és que també es produeix un rebrot de la càrrega viral, però és un 90-95% per sota del tipus de rebrot que un estimaria que s'ha de produir, no? I per tant, doncs, això és una prova de concepte de que una vacuna terapèutica pot funcionar, s'ha de millorar, potser l'haurem de combinar amb alguna altra vacuna terapèutica, i la situació final o l'escenari final, si tot anés bé, doncs seria contemplar la possibilitat de poder interrompre el tractament antirretroviral sense que es produís un rebrot del virus.
Vostè, doncs, no ha volgut posar terminis de cara a la consecució d'una vacuna de...
Bueno, els terminis no es poden posar, sinó nosaltres amb aquest projecte, dintre del marc del programa IVACAT, doncs portem quasi més de 7 anys treballant. La primera publicació sobre aquesta vacuna terapèutica es va fer l'any 2005, al Journal of Infectious Diseases, després n'hi ha una de l'any 2010, ara tenim aquesta de l'any de començaments de l'any 2013, el Science Translational Medicine, i jo crec que ha sigut un avenç important. Jo crec que al moment actual tothom està convençut de que això podria ser possible, però doncs encara tenim que avançar una mica més, tenim que donar doncs un pas més, i per tant el missatge per a les persones afectades en aquest moment és que doncs seguirem treballant, seguirem millorant aquesta possibilitat d'interrompre el tractament antirretroviral, però avui per avui, a l'any 2012, doncs la idea que es tenen que fer és que doncs que han de prendre antirretrovirals, els han de prendre bé, i de moment els han de prendre tota la vida.
Li pot complicar la qualitat de vida?
Bueno, els medicaments que avui dia utilitzem, que s'han millorat molt respecte als que utilitzàvem a finals dels anys 90, són medicaments que almenys a curt termini es toleren bé, són medicaments que comporten una esperança de vida molt similar a la de la població general i que la qualitat de vida és bona. No sabem si a més llarg termini, perquè clar, aquests medicaments estem planejant a 20, 30 o 40 anys vista, si també se seguiran tolerant tan bé. Pensem que sí, pensem que no hi ha d'haver cap mena de problema, i pensem que doncs que avui dia una persona infectada pel VIH, si fa bé el tractament i compleix bé el tractament que se li prescriu, doncs ha de tindre una esperança de vida i una qualitat de vida molt similar a la de la població general.
El que sí que poden notar, doncs, és la part econòmica, no?, l'elevat cost que representen aquests
medicaments. Bueno, afortunadament, doncs, vivim en un país on, a pesar de tots els problemes, doncs el sistema sanitari públic segueix funcionant, i els medicaments antirretrovirals estan coberts al 100% pel sistema sanitari públic. Per tant, doncs, per dir-ho d'alguna manera, la part econòmica no és un problema pels pacients, és un problema doncs per la societat en general o pel sistema sanitari públic, però no pels pacients en particular, i esperem doncs que això continuï d'aquesta manera a pesar de les dificultats que hi ha. No?
Esperem que es pugui trobar doncs una solució definitiva per als gairebé 30 milions d'afectats pel VIH a tot el món, 30.000 d'ells a Catalunya, sempre seguint amb la tasca de sensibilització, prevenció, revisions mèdiques que tota persona que pugui tenir aquest problema ha de fer, i amb l'ajuda dels grans professionals de la medicina. Avui hem parlat amb el doctor Josep Maria Gatell, li agraïm molt aquesta setmana en què ha estat notícia el seu equip del Clínic per aquesta descoberta esperançadora que ens hagi atès. Vol afegir alguna última cosa per acabar, doctor Gatell?
No, jo sempre que fem aquestes intervencions sempre acabem donant un missatge de prevenció. O sigui, la millor manera de tractar una malaltia és no agafar-la. La millor manera de tractar una malaltia infecciosa doncs és no contagiar. I per tant, penseu sempre en les mesures de precaució, sobretot els joves hi han de pensar, i hem de procurar fer tot el possible per no infectar-nos.
Moltes gràcies, doctor Josep Maria Gatell. Una abraçada des de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Bon dia i bon any.
Gràcies i bon any a tots vosaltres.
I enhorabona per la gran tasca que fan.
Gràcies.
Bon dia, adéu. Una petita pausa i de seguida parlem de les seccions d'handbol, hoquei, patins i futbol sala del Barça.
Ràdio Estel. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula. El món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Continua estalviant amb les bones notícies a Hipercor.
Fins al dia 5 tens un 50% d'estalvi en moda i sabateria per dona.
Un 50% que podràs descomptar de qualsevol compra superior a 45 euros a Hipercor del 7 al 13 de gener.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Aquest any aniré a cavalcada amb els meus cosins. A l'Enric li fa il·lusió donar-li la carta al rei Gaspar. Però jo vull donar-li el Baltasar. És el meu preferit. I tu, vindràs a la cavalcada?
El Nadal a Barcelona és un Nadal per compartir. Descobreix tot el que pots fer a bcn.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Parlem de les seccions d'handbol, hoquei patins i futbol sala del Barça, com sempre els divendres a aquesta hora. Comencem parlant d'handbol. 9 jugadors del Futbol Club Barcelona disputaran el Mundial els propers dies. 6 amb Espanya, Soraindo amb França, Nodesbo amb Dinamarca i Rutenka amb Bielorússia. Ja fa dies que aquests jugadors preparen la cita mundialista que comença la setmana vinent. Mentrestant, hi ha alguns partits de preparació. Avui, els propers dies, avui a les 7, Espanya-Xile. Demà, a la 1 del migdia, Espanya-Japó. I diumenge, a 2:15 del migdia, un Espanya-Brasil. Finalment, hi haurà l'inici del Mundial, on els 6 blaugranes que juguen amb Espanya ja estan concentrats amb aquests partits de preparació per als propers dies que comentàvem fins ara. Aquesta aturada pel Mundial fa que el Barça, líder a la Lliga i també viu a la competició europea, hagi aturat la seva dinàmica diària, que evidentment reprendrà cap a la tercera setmana d'aquest mes de gener amb la represa de les competicions europea i espanyola. Parlem d'altra banda d'hoquei patins. Sergi Miras, Pablo Álvarez i Reinaldo García són tres dels integrants de l'actual plantilla del Barça que tenen un passat del Liceu de la Corunya. Al conjunt gallec també hi havia jugat un altre blaugrana, Marc Gual, malgrat que només va ser-hi una temporada, la 2009-2010. Aquests tres jugadors del Barça recorden el seu passat liceista. Els gallecs, precisament, són en aquests moments líders de la competició espanyola de l'hoquei Lliga, a l'espera que es reprengui també després d'un petit parèntesi amb motiu de les festes de Nadal. I finalment parlem de futbol sala perquè, en aquest cas, l'IN ha avisat que l'equip ha tornat de vacances amb les piles carregades. Feia 10 anys que els jugadors de la divisió d'honor de futbol sala no tenien una aturada d'uns dies per Nadal. Aquesta temporada, equips com el Barça a l'Esport, que han portat fins a 9 dels integrants de la plantilla a l'últim Mundial, celebrat recentment, fa poques setmanes, el descans els ha anat molt bé. Ahir al matí, al Palau Blaugrana, l'IN i també Marc Carmona han atès els mitjans de comunicació com a prèvia del partit d'avui contra el Gàlder. Avui el Barça juga contra el Gàlder Canari, que és un equip del qual no es fien. I de cara a la Festa dels Reis, tant a Marc Carmona com a l'IN els han preguntat què demanen i el tècnic blaugrana s'ha mostrat molt categòric. Salut, tal i com estan les coses, avui dia és el més important, referint-se implícitament a Tito Vilanova i al problema de càncer que ha tingut últimament. Fins aquí les seccions d'handbol, hoquei patins i futbol sala del Barça. En propers dies tornarem a oferir entrades dobles per als partits d'aquestes seccions blaugranes.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, or, encens i mirra. L'Epifania és una bona ocasió per recordar els tresors de les esglésies orientals. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Aquest any aniré a cavalcada amb els meus cosins. A l'Enric li fa il·lusió donar-li la carta al rei Gaspar. Però jo vull donar-li el Baltasar. És el meu preferit. I tu, vindràs a la cavalcada?
El Nadal a Barcelona és un Nadal per compartir. Descobreix tot el que pots fer a bcn.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Corre, pare, que arriben els Reis. Jo ja marco amb la meva T12.
Per anar a la cavalcada, eviteu cues, problemes d'aparcament i nervis. Desplaceu-vos en transport públic. La manera més còmoda, sostenible i segura d'anar a saludar a Ses Majestats d'Orient. Bones festes. ATM, Autoritat del Transport Metropolità.
Millor que un tortell de Reis?
Un tortell i per millor.
Amb una presentació impecable i elaborat de manera completament natural, el tortell d'Hipercor és un producte d'alta pastisseria.
Però amb un preu gens alt, des de 13,69 euros al quilo.
Amb nata, trufa o sense farciment, el tortell d'Hipercor és i per millor.
14a temporada de concerts a Barcelona. El proper 7 de gener, la Gran Gala Strauss al Palau de la Música Catalana. El tradicional concert d'any nou de Viena, consolidat ja a casa nostra com una cita per gaudir amb tota la família. Interpretat per l'Orquestra Filarmònica d'Estrana amb la soprano Zanat Baktay i una parella de ball. Entrades a Ticketmaster, Teleentrada i taquilles del Palau. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel sempre amb la cultura. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Quatre minuts i seran 2:15. Comencem l'espai de cinema i televisió que fem cada divendres a aquesta hora amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC. Avui, primer divendres de l'any, saludem com cada setmana la Montse Bros. Montse, bon dia i bon any.
Bon dia, Ignasi, i bon any també.
Gràcies per haver vingut a acompanyar-nos en aquesta estona on reprendrem el ritme habitual d'estrenes, tenint en compte que per Nadal va haver-hi un petit canvi, no?
Sí, perquè com que el dia de Nadal es van estrenar pel·lícules, llavors el divendres quasi no n'hi havia i ara tornem a la normalitat. I a més, tornem a la normalitat amb una pel·lícula bastant esperada, La noche más oscura, que és sobre la mort de Bin Laden i el tema del terrorisme islàmic, i a més està dirigit per Kathy Bigelow, que va guanyar un Òscar l'any 2010.
¿Puedo serte sincero? Soy tu peor sueño.
¿De verdad te crees esa historia? ¿Lo de Osama Bin Laden?
Es uno de los desaparecidos.
Bé, Bé, doncs, de la noche más oscura, que ens comentes com a sinopsi, Montse?
Doncs mira, la Maya és una agent de la CIA que aterra a Pakistan per unir-se a l'equip que investiga la xarxa de terrorisme islàmic proper a Bin Laden. Aviat la jove donarà una pista sobre el parador del líder, Bin Laden, i ho tallarà fins al final, malgrat trobar-se amb obstacles no només externs, sinó també dins de la pròpia agència.
Doncs com deies, Kathy Bigelow, que va guanyar un Òscar el 2010 amb Tierra Hostil, superant la favorita Avatar, la tornem a tenir aquí com a...
Per això és una pel·lícula molt esperada, i a més, com així, tema més, potser de tafaneria, però Avatar estava dirigida per James Cameron, que era el seu exmarit. És a dir, que ja, llavors el va guanyar l'Òscar al lloc d'en ell, llavors hi havia aquesta cosa rosa, no? Com més personal, però bueno. Però aquest Bigelow realment és una molt bona directora, i confia una vegada més en un treball que parla del tema d'Iraq, perquè a Tierra Hostil, com tu deies, doncs, ja es parlava aquest tema. En aquest cas, amb l'ajuda de Mark Boal, que a més és un guionista que també ha tractat aquest tema d'Iraq, no, de l'11S, per exemple, al Vall d'Ela, retrata amb intel·ligència l'Amèrica de després de l'11 de setembre. Però el més curiós és que aquesta pel·lícula ja estava quasi acabada quan el 2 de maig de 2011 les tropes nord-americanes van matar Bin Laden, i llavors van dir, ostres, doncs hem de canviar una mica el guió per donar-li molta més actualitat. I per tant, en aquesta pel·lícula veurem també les típiques imatges informatives en què es va agafar el Bin Laden, no?, que va sortir als mitjans de comunicació, doncs apareixen en aquesta pel·lícula i això fa que sigui molt realista.
Per tant, podem veure imatges de quan van matar Bin Laden?
Sí, sí, ho veurem, perquè, per exemple, veurem l'entrada en el búnquer pakistanès que van fer els americans, no?, per agafar el líder d'Al-Qaeda, i a més ha sigut el millor anunci per la pel·lícula, perquè té això molt ganxo, no? I pues, la seva protagonista és la Jessica Chastain, que en aquest cas fa un flashback fins que s'arriba a l'època del 2 de maig, no? És a dir, una mica ens explica com aquesta protagonista tot el que li passa fins que arriba el 2 de maig que agafen el Bin Laden.
De fet, el terrorisme d'inspiració islamista és un tema molt tractat. Hi ha, però, alguna visió innovadora a part de la captura de Bin Laden?
Doncs hem de dir que el més valuós d'aquesta cinta és l'aposta d'aquesta capaç directora en una posició com poc treballada, no? poc tractada en el cinema. Per exemple, es manté un pols interessant entre bones intencions, dubtes, obstinacions poc sanes i vulneració de drets humans per diverses parts dels bàndols, que això és interessant, és a dir, no és que els americans siguin els bons i els altres els dolents, sinó que en els dos costats tenim aquestes bones intencions, però també el mal, per dir-ho d'una manera. I, per exemple, la seva protagonista, el retrat de Maya, encara que està carregada d'ideals, és una noia amb molts ideals, mostra també doncs, la seva part més fosca. I, malgrat tot, la noche massa oscura, li trobem a faltar doncs, que no tracti de temes que també estan molt relacionats amb tot el tema islamista, com és la qüestió d'Iraq, de l'Orient Pròxim, el tema del petroli, tot això no es tracta i potser es podria haver tractat. També és veritat que potser s'ha vist ja moltes pel·lícules i es volia centrar més en els dilemes interiors de la protagonista, de la CIA i tal.
La noche massa oscura, una pel·lícula que podem recomanar, Montse?
Doncs sí, us la recomanem. El ritme doncs està molt ben fet, ben marcat. Bigelow fa una bona direcció, com sempre. Col·loca la càmera amb precisió, munta els plànols amb ofici i certa creativitat i dirigeix els actors doncs, traient el millor d'ells, no? Com ja dèiem, Jessica Chastain està espectacular, se supera un cop més. És una actriu doncs, que ha fet grans pel·lícules últimament com L'Àrbol de la Vida, Criades i Senyores, a més va estar nominada als Oscars per Criades i Senyores. Per tant, és una pel·lícula que us recomanem per la seva directora, per la seva actriu i per la temàtica que tracta.
També escenes de tortura inicials que es poden trobar.
Sí, exacte.
Cal vigilar.
Avisem, perquè a vegades hi ha gent, no?, que dius, ai, doncs anem-la a veure. Hi ha algunes escenes de tortura que els espectadors més sensibles poden ser una mica molestes, però és veritat que un cop ja passen, és una pel·lícula atractiva.
Només a l'inici d'aquesta pel·lícula que recomanem avui, a l'inici de les estrenes cinematogràfiques, La noche más oscura, sobre la mort el maig de 2011 d'Osama Bin Laden i sobretot el que va passar als Estats Units després de l'11 de setembre de 2001. Anem a la segona estrena. The Master és una pel·lícula esperada perquè es tracta d'una revisió de Ron Hubbard, fundador de l'Església de la Cienciologia, un tema també delicat per tractar.
També delicat, i a més als Estats Units que està bastant en auge, per tant és una pel·lícula interessant que ens arriba ara a les cartelleres.
El hombre no es un animal. Nosotros no somos parte del reino animal. Estamos muy por encima de ese grupo.
Entiéndalo, quiero conseguir la
vida. Mirando desde arriba como espíritus, no como bestias. He descifrado y descubierto un secreto para vivir en estos cuerpos que ocupamos.
El director de The Master, Paul Thomas Anderson, en el seu moment va generar grans expectatives quan va dir que faria aquest projecte, no només doncs, perquè aquest director és un director doncs, bastant reconegut, que el seu últim film va ser l'any 2007 amb Pozos de ambició, sinó també doncs, per el que tu deies, no? Que en el fons és una revisió al controvertit Ron Hubbard, que és el que va fundar l'Església de la Cienciologia. Tot i així, veurem que The Master no és ben bé superfidel a la vida d'aquest creador, inclús té un altre nom, se li posa un altre nom, però tothom pot llegir entre línies que és el fundador. Hi ha una lectura biogràfica que es va doncs, diluint en una història complexa amb personatges, doncs, amb bastants personatges, que a estones és brillant la cinta, però també és veritat que alguns cops pot ser una mica ambigua, enigmàtica i desconcertant. Per tant, no és la típica pel·lícula que agradi molt comercial, per dir d'una manera, no? Uh-huh. Sinó que a vegades costa una mica d'entendre, de ficar-s'hi.
Ens la recomanes, per això?
Doncs el poder visual d'aquest director, d'Anderson, i també les interpretacions del trio protagonista es combinen amb un relat doncs, que es cull l'elipsi com a recurs narratiu, és a dir, que a vegades omet coses i pot ser que no entenguem, i exigeix doncs, un esforç pel públic. I sobretot dir que és un retrat explícit i reiteratiu de la degradació i l'animalització de l'home contemporani. Per tant, a vegades pot ser una mica desagradable.
Doncs hem presentat The Master i també La Noche Más Oscura. Anem a la tercera estrena d'aquest primer divendres de l'any, Cirque du Soleil, Mundos Lejanos.
Doncs mira, aquesta pel·lícula, doncs Andrew Adamson, el director Andrew Adamson, sota la producció de James Cameron, que és el director d'Avatar, que abans també l'hem comentat,
sí.
Doncs ha aconseguit una proesa, podríem dir, no?, que és agafar doncs els espectacles del famós Cirque du Soleil, doncs agafa doncs, diferents moments d'espectacles de Cirque du Soleil a Las Vegas i ho converteix en una història d'amor ambientada al circ. És a dir, fa com un remei, bueno, va agafant cosetes i ens munta una història. I per tant, visualment, és una pel·lícula molt atractiva i sobretot a la gent que li encanti Cirque du Soleil, doncs, sobretot, ho recomanem.
Potser en molts casos han pogut veure aquesta companyia canadenca aquí a Catalunya,
sí, a
on
més,
ha vingut diverses vegades.
A més, crec que abans d'ahir estaven aquí, perquè conec gent que hi va anar, vull dir que no pot estar més d'actualitat.
No pot ser més oportuna, Cirque du Soleil, Mundos Lejanos, pel·lícula que hem presentat, igual que The Master o La Noche Más Oscura. També s'estrenen avui El Hombre de las Sombras, Despedida de Soltera, People Like Us, En otro país, i també la pel·lícula El muerto y ser feliz. Bé, doncs són estrenes que hem completat avui en aquest primer espai de cinema i televisió de l'any 2013 que fem amb la col·laboració de l'Associació de Mitjans de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC. Parlem ara de televisió perquè tenim l'actualitat molt atapeïda de notícies relacionades amb el final de l'any 2012 i l'inici del nou any. Per exemple, destaquem que TV3 tanca el 2012 liderant l'audiència per tercer any consecutiu.
Doncs sí, TV3 està imparable, tot i les retallades, i ha tancat aquest 2012 liderant l'audiència, repetint el resultat dels dos anys anteriors, cosa que és molt bo, quan ja va desbancar tancar Telecinco, perquè, per exemple, l'any 2004, del 2004 al 2009 era Telecinco el més vist i ara ja no. A més, aquest any que acabem de deixar, va ser líder els 11 mesos de l'any, menys un, menys el mes de juny, que jo suposo perquè al mes de juny, recordem que hi havia l'Eurocopa, llavors és normal que fos Telecinco, no? Perquè la gent, el Clar. Futbol arrastra molt. Sí. Però tots els altres mesos, tots va ser líder. La segona va ser Telecinco, un any més, tot i que va baixar d'audiència. Jo crec que s'està desgastant molt, Telecinco. Antena 3, en tercer lloc, que supera així a la 1, i a més la U està baixant, ha baixat del tercer al quart lloc perquè doncs, bueno, doncs perquè cada cop com que estan de tantes retallades, s'està apostant poc per la producció pròpia, per nous programes, per noves sèries i per tant doncs això es nota i amb menys audiència. I a més després tenim a 4, no? Que també baixa dues dècimes, i la Sexta, que perd 7 dècimes, la que perd més, suposo, perquè la Sexta ja no té la Fórmula 1, no? Ha perdut també, i bueno, no hi ha tants partits de la Lliga, doncs això es nota.
Tancant les cadenes generalistes, tenim 8 TV amb un 3,2%. Sempre parlem, recordem-ho, de quota de pantalla, de share.
Sí, i a més, només Catalunya, perquè la resta de l'Estat és diferent.
Evidentment és diferent, i TV3 no pot ser
líder del conjunt de l'Estat. Exacte, el conjunt de l'Estat és Telecinco i després Antena 3.
D'altra banda, el 33 és el canal més valorat a Catalunya.
Sí, això és el típic, no? Que el que, ja, el que la gent veu més, però després el que diu que realment és millor. No? Ni que després veu les altres coses. I en aquest cas, el 33 és el més valorat, li donen una puntuació del 8,44, això segons l'empresa GFK, i va seguir típic també de la 2 amb un 8,4, i després la tercera cadena més ben valorada seria TV3 amb un 8,01. I després ja venen la resta, no? Doncs la Sexta, que puja en lloc a la puntuació, amb un 7,91, la U baixa de posició, 4 també puja un lloc amb un 7,74, Antena 3 un 7,62, i, pues, com sempre, la que té menys puntuació és Telecinco, perquè és com la que està més desgastada per tot el tema del cor, el sensacionalisme, ni que després és de les més vistes.
Clar, és de les més vistes, però a vegades aquesta programació que té no és tan popular en alguns sectors com...
Exacte, no? És el típic que quan preguntes, i tu què veus a la tele? I tothom et diu els documentals de la 2, i després tu mires les audiències i dius, home, no està mal, però tampoc té tanta audiència.
Precisament el Canal 33 és notícia també, Montse, pels seus canvis.
Doncs sí. Per exemple, ara els dilluns podrem veure Bestiari Il·lustrat a les 10, d'acord? I llavors recordem que va haver una mica de polèmica amb aquest programa perquè es va retirar de la graella el mes d'octubre quan hi va haver un capítol polèmic en el que Jair Domínguez simulava disparar contra diversos personatges, entre ells hi havia el rei espanyol. A més, la directora del programa va dimitir... Bueno, no sé si te'n recordes d'aquesta...
Sí, recordem, efectivament, que...
A més, ho van parlar-ho aquí.
Doncs, arran del tema de la cacera i tot això...
Exacte. Llavors es va tallar el programa i ara torna, els capítols que ja tenien gravats, doncs tornen ara els dilluns, a partir doncs, de dilluns passat, d'acord? Després, els dimarts, continuem amb Quec i Com, que és aquest programa, doncs, bueno, una mica doncs, del per què de les coses, no? El dimecres, Valor Afegit. Dijous, Cinema 3, a les 10. I en lloc d'una pel·lícula, que abans es feia una pel·lícula, ara s'emetrà un documental. I el divendres canvia totalment la graella i s'obrirà amb la reposició de EGR Pirineus, que és bueno, com el camí de Sant Jaume, i després s'emeten el Segle XX a les 11 i Cat Música a les 12.
Doncs canvis al 33. Per cert, és notícia, ara que parlaves, Montse, del rei Joan Carles indirectament, és notícia precisament el rei Joan Carles, és protagonista televisiu avui, en hora de màxima audiència, a Televisió Espanyola, l'entrevista de Jesús Hermida al rei. Clar, no, està gravada, però no sabem què
No sabem què passarà. A mi, sincerament, em sembla una... a l'entrada de la moto, però una entrevista amb poca importància perquè no parlarà ni del tema de la cacera, no parlarà ni de l'Urdangarín, és a dir, per tirar-se flors no cal que surti.
No parlarà d'això, però diuen que podria apuntar, això ens ho ha tornat a dir avui el professor Salvador Aragonès, però vaja, no ho sabem tampoc del cert, que podria parlar de la possibilitat de renunciar en un futur a favor del...
Bueno, un tema, almenys un tema...
Almenys un tema interessant.
Un tema interessant. Que en tot cas, perquè més dirà, no, jo soy muy feliz con mi familia y no sé què, Bé. Saps, aquests tòpics que ja sabem que per dir això no cal que perdem temps.
També està bé que el cap de l'Estat concedeixi una entrevista i,
sí,
el, i
més...
el puguem escoltar una mica parlant ell sense papers, per entendre'ns.
Sí, això sí.
O almenys sense fer un discurs.
Exacte. Sí, però també, perquè a més és veritat que feia moltíssim temps que no concedia una entrevista, cosa
sí,
que
sí.
En un país no, democràtic hauria de ser com potser algo més habitual, no dic cada uh-huh. any, però...
Clar, és un personatge públic d'unes característiques peculiars, evidentment sentim els seus discursos i les seves aportacions,
sí.
però clar, aquest tipus de compareixences també són molt esperades, no? I molt excepcionals.
Sí.
El motiu, com saben segurament molts oients, és que demà compleix 75 anys el rei Joan Carles.
Sí, no, sí, ho han dit per tot arreu, aquest 75 aniversari.
Per cert, volia també, per anar acabant, preguntar-te, Montse, alguna cosa sobre les campanades de cap d'any, que bé, sempre
sí.
és la batalla per l'audiència. Una notícia sorprenent és que Imanol Arias ha dit que no les tornarà a presentar, oi?
Exacte, perquè sobretot hi ha hagut moltes crítiques pel tema del seu tupé, és a dir, bueno, del seu cabell que es va posar a laca, llavors al cap d'any ens fixem en tonteries, no? Doncs això, doncs... ell...
Després potser que no s'hi trobava. Del
no s'hi trobava bé,
que
feia molt fred, després la gent criticava el seu cabell, i no sé, suposo que Anna Gartiburu, com que ja és un habitual i domina tant, doncs es va sentir inferior, no sé... com sempre, Televisió Espanyola a l'Estat és el que més vist, a Catalunya TV3, i bueno, la veritat és que res,
va ser una mica el ritual de cada
any,
no?
El ritual de cada any, tret de l'anècdota d'Imanol Arias, sí. Molt comentava.
A TV3 des de Ripoll, amb molta gent, en fi.
Exacte, sí, TV3 que està molt bé perquè sempre és des d'alguna localitat catalana i això fa doncs, que la gent doncs, li agradi. Sí. I res, ja per acabar només dic que els Premis Zapping, ho recordem, són el 21 de febrer, són aquests premis que dona l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals, el TAC, i, bueno, doncs podeu votar ja els finalistes,
doncs
a dir...
endavant, què s'ha de fer per votar?
Doncs per votar heu d'anar a la plana web www.taconline.net i allà doncs veureu que hi ha les categories que hi ha en guany i podeu votar, per exemple, millor presentadora, doncs poseu la presentadora, presentador que us agradi, millor programa, doncs igual. I a més, el dia 21, si voleu anar... als Premis Zapping, donarem entrades aquí a Ràdio Estel, és a dir que també...
Ho anirem anunciant, el 21 de febrer.
21 de febrer.
Moltes gràcies, Montse Bros. Bon any, bona Diada de Reis.
Bon any, bon això, que els Reis
us portin
moltes coses.
Això. Fins divendres vinent.
Fins divendres vinent.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
La tradició diu, farem xerinola i beurem cava Canals i Nubiola. Fem, doncs, tradició. Fem xerinola. Fem la copeta de Canals i Nubiola. Qualitat i tradició.
Soc l'Antoni. Vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 48 34 o entra a ningudormiralcarrer.org.
Continua estalviant amb les bones notícies a Hipercor.
Fins al dia 5 tens un 20% d'estalvi en joguines, cafeteres elèctriques i en petit electrodomèstic per cura personal.
Un 20% que podràs descomptar de qualsevol compra superior a 45 euros a Hipercor del 7 al 13 de gener.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Esteu escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Aquests són els minuts que dediquem als viatges del Club Més Amics, minuts amb què tanquem la primera setmana de l'any. En el cas d'avui ens acompanyen Núria Ortín, directora del Club Més Amics. Bon dia.
Bon dia i bon any a tothom.
I bon any, efectivament.
Sí, és el primer, de l'any.
Això mateix. També bon dia i bon any a Mònica Pedrol, directora de Root Travel. Hola, bon dia.
Bon dia i bons viatges del 2013.
Bon any de viatges.
Bon any de tot i també de viatges, esclar que sí.
Això mateix. I finalment saludem Xavier Guerrero, comercial de Root Travel. Bon dia i bon any.
Bon dia i bon any.
Bé, tenim molts viatges programats per aquest any 2013, un any que comença amb un viatge a Etiòpia. Ara repassarem els principals viatges, però comencem recordant el que anunciàvem en primícia divendres passat, que és el viatge amb motiu de l'any de la fe a Roma, Pelegrinatge del 18 al 20 de maig.
Presidit pel senyor cardenal.
Presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac, arquebisbe de Barcelona, també president d'aquesta casa.
Exacte.
I una oportunitat per als qui vulguin tenir uns dies doncs, de contacte amb el que és l'Església Mare, no? L'Església de Roma, amb la visita a les basíliques, la celebració de l'Eucaristia i, en definitiva, una vivència comunitària de l'any de la fe. Podem recordar una mica la previsió d'aquest viatge, Mònica,
sí,
grans trets?
Sí, clar que sí. Com tu has dit, 18-20 de maig, és un viatge de 3 dies, coincideix amb el cap de setmana i aquest dia festiu a quasi tota Catalunya.
Amb la festa de Pentecosta.
Amb la festa de Pentecosta i amb un preu de 789 euros si arribem al grup a mínim 40 persones, que és quasi segur que arribem perquè les inscripcions de moment pues, tenen bon ritme.
I tant.
I tant que sí. I sobretot, com sempre, un viatge que està absolutament tot inclòs i que és per totes les edats, això també és important dir-ho, i també pues, a lo millor podria ser un moment pues, molt, molt especial perquè els avis puguin convidar els nets i fer una experiència de fe,
família,
és el principal, sí. I sobretot de família. No? Segur que al senyor cardenal li agradaria molt que participés també la gent jove en aquest viatge i sobretot a les famílies.
Mm-hmm. Doncs bé, una oportunitat doncs, per viure l'any de la fe, aquest any que ha convocat el Papa Benet XVI, que va començar l'11 d'octubre i que arriba fins al 24 de novembre d'aquest any ja en què ens trobem, l'any 2013, l'aniversari 50 de la inauguració del Concili Vaticà II i també els 20 anys del Catecisme de l'Església Catòlica són el motiu d'aquest any de la fe, que per cert permet guanyar la indulgència plenària, també els qui vagin a Roma complint els requisits bàsics de rebre el sagrament de la reconciliació, l'Eucaristia i també pregar per les intencions del Papa. Tot això es podrà viure en aquests 3 dies del 18 al 20 de maig a Roma.
Exactament. Fins al 31 de gener. Tenim obertes les inscripcions.
Que la gent no s'adormi.
Places limitades, si no, fins al 31 de gener, si queden places, es poden inscriure fins a aquesta data.
Molt bé, doncs un bon regal que ens poden fer els Reis, no?
Impressionant.
Aquest pelegrinatge de l'any de la fe.
Home, les portes que ja estan arribant.
Sí, exacte. Qui sap si no es trobarà els bitllets a casa.
Clar, els Reis estan una mica gelosos perquè ells pues, eren, tenien més carinyo, no?, al viatge també especial que he fet de l'any de la feta Terra Santa, sí. No? Perquè, bueno, queda... Ells sempre es cobren una miqueta per casa, però, bueno, com són molt bones persones, segur que ens ajuden també
i tant que sí.
a que sigui un èxit
en
Roma.
També un pelegrinatge a Terra Santa amb motiu de la fe, o sigui que fem doblete, eh?
Sí, amb motiu
de l'any de la fe, Roma i Terra Santa amb el Club Més Amics.
Doncs,
llavors, avui pensàvem, com que és el primer programa d'aquest any 2013, repassar una mica tota la programació d'aquest any, si us sembla bé. Sí. Comencem del 12 al 24 de gener.
Etiòpia, que a lo millor ja podem oferir una sorpresa en un proper programa de l'apartat del Club Més Amics, aquí al Cafè del Matí, però com sí. És una sorpresa no la podem dir,
no.
Però bueno, a lo millor tenim un contacte ben proper,
ben proper amb Etiòpia.
Amb Etiòpia. Mm-hmm. El grup, ja com vàrem anunciar, pues ja està completat i surten del 12 al 24 de gener, aquesta experiència.
Exacte. Del 28 de febrer al 7 de març, pelegrinatge a Jordània.
Sí, és un pelegrinatge molt especial, feia molts anys que el Club Més Amics no dedicava un programa de viatge únicament a Jordània. Ho hem fet moltes vegades, combinant amb la visita de la Terra Santa d'Israel, però hem pensat aquest any, no, Núria, que valia la pena, sí. Que Jordània també forma part de la Terra Santa, i llavors és un itinerari bíblic molt interessant, que de moment, no tenim que dir la veritat, no podem confirmar encara la sortida, falten, sí. Encara que s'animin, no?, algunes persones més, però ens faria molta il·lusió poder que aquest viatge pogués sortir del 28 de febrer al 7 de març.
Del 2 al 7 d'abril anirem al Líban, a la Vall Cristiana d'Orient.
Sí, tal com hem comentat en altres ocasions, no? Que sí. Una mica el motiu d'aquest viatge, primer que teníem pues, molts seguidors, no? del Club Més Amics, que ens demanaven aquest viatge tan especial, i també es va animar molt, no? El veure que el Sant Pare va també escollir el Líban com un viatge també molt especial per ell, i esperem que es pugui fer sense cap problema. De moment, les condicions de seguretat ho permeten. El que passa és que, com sempre, el primer de tot que mirem, ja ho sabeu, és la seguretat dels nostres viatgers. Llavors, en el cas que la cosa es compliqui, naturalment cancel·laríem el viatge, i si ho fem és perquè realment podem garantir absolutament no solament la seguretat física, sinó que també es pugui desenvolupar totes les visites, no?
Mm-hmm.
Del 15 al 23 de maig, anirem a Irlanda i l'Ulster. Farem la ruta de Sant Patrici.
La ruta de Sant Patrici, i a més una ruta molt, molt especial, una ruta a Irlanda al complet. No solament la República d'Irlanda, sinó els territoris de l'Ulster, que com sabeu pertanyen a la Gran Bretanya, perquè la gran part de la ruta de Sant Patrici es condensa ara al nord de la illa, i sobretot també, no, pensant al Xavi, que està més en contacte, no, amb els nostres peregrins i viatgers, que a vegades la gent gran, no, et diu, sempre aneu molt lluny, no, o hi ha moltes hores d'avió, no, això t'ho diuen moltes vegades,
sí,
no?
Sí.
Clar, volem un lloc tranquil.
Irlanda està aquí al costat.
Irlanda està aquí al costat, tenim un vol directe, el clima és ideal, i més, anem al mes de maig, sí, per poder gaudir de la natura, o sigui, també pensant, no és un viatge especialment dedicat per gent gran, tampoc és això, però sí que és molt apropiat, per la gent que vol anar amb una miqueta tranquil·litat.
Sí, sense massa sobressalts, massa moviments, no?
Exactament, i sobretot amb un ritme molt tranquil.
Llavors, del 20 al 27 de maig farem el pelegrinatge en especial any de la fe a Terra Santa.
Clar, clar. Nosaltres, Terra Santa sempre serem. És el pelegrinatge estrella del Club dels Amics, ja ho saben tots els nostres seguidors.
Sí. I hi ha molts que repeteixen.
Molts que repeteixen, perquè naturalment no és que sigui un viatge, és el viatge, per les persones de fe. I amb l'any de la fe, el Sant Pare, el que va sobretot comentar, no? És recomanar.
Recomanar que, que se segueixin també físicament, si es pot, els itineraris de la fe, i tot comença a Jerusalem, a Terra Santa, no?
Terra Santa i Roma és els dos llocs que
són
es va...
Són la referència, exacte.
La referència, del 20 al 27 de maig.
Del 22 al 29 de juny hi ha Xipre, la Mediterrània Oriental.
Que és una manera de fer una mica com un guinyo, no?, a una de les rutes de Sant Pau, que a lo millor no són tan conegudes, perquè quasi tothom pues, ha recorregut Turquia, molts dels nostres oients també Grècia, però Xipre sempre quedava ja com una mica, no?, allà. I això què serà? Valdrà la pena, no?, aquesta illa? Val molt, molt la pena. També és un viatge tranquil, sobretot perquè no canviem d'hotel, les mesures de la illa, que és una illa relativament petita, això ho permeten, visitem tot lo interessant sense canviar d'hotel. Això també és important, no?, per la gent que vol un viatge tranquil, i sobretot el viatge està centrat no solament en Sant Pau, sinó també, que ens agrada molt al Club Més Amics, aprofundir una mica amb tot el que és el cristianisme oriental, no? També va bé per aprendre, compartir, veure les diferències. Xipre al mes de juny, és un mes ideal per viatjar per la Mediterrània.
I tant, llavors quan comença ja les vacances per molta gent, del 3 al 15 de juliol, que se'n vagin a l'Índia. Cristiana, a Goa i Kerala.
A Goa i Kerala, perquè ja varen fer un gran viatge a l'Índia del Nord, ja fa uns anys, que va ser tot un èxit a Club Més Amics, i ara toca descobrir sobretot l'Índia cristiana, al sud. I clar, el mes de juliol, que no s'espanti la gent, perquè a vegades ens comenten, ai, és que juliol, l'agost, l'Índia farà molta calor. A veure, fa calor... no podem dir mentides, fa calor, però no és l'època de més calor. L'època de més calor a la Índia és abril-maig. El juliol ja ha començat el monsó, i això vol dir que la temperatura ja, com plou una mica cada dia, refresca, i és realment pues, molt, molt agradable.
És més agradable que l'abril i el maig.
Fa calor, però totalment suportable.
Doncs seguim amb l'estiu.
I pels que no vulguin anar tan lluny, que es quedin més a prop, se'n vagin a Eslovènia del 16 al 23 de juliol.
Clar, aquest viatge, sobretot, ho hem fet pensant amb aquests seguidors del Club Més Amics, que ja porten molts anys sent fidels i que ja han viatjat per tot arreu. Han viatjat amb els destins més propers, més coneguts, i, esclar, Eslovènia, que com tothom sap, pues, abans formava part de l'antiga Iugoslàvia, pues, era un destí que els catalans pues, que tampoc coneixien molt, no? Es viatjava més a la part de Croàcia, que també ho hem fet amb el Club Més Amics.
Sí. Un parell d'anys.
Fa un parell d'anys, una salutació per senyor Ortín, que va al grup. I Eslovènia, sobretot, també és un país molt petit, també farem nit en un únic hotel, i un dia podem dedicar un programa a parlar què farem a Eslovènia, perquè també té moltes sorpreses, ja que en un mateix dia pues, podrem visitar Itàlia, Croàcia... Serà un viatge molt, molt interessant.
Sí, Eslovènia de preciosos paisatges, per als
I tant que sí, també molt, molt, molt de patrimoni i molt, molt interessant.
Molt bé.
Llavors, a l'agost reservem també sempre per Terra Santa. Les dates d'aquest any són del 14 al 21 d'agost. I després, al setembre, del 23 al 3 d'octubre, farem Armènia.
Sí, 23 de setembre, repetim Armènia, sí. Però és un viatge diferent el que vàrem fer, sobretot perquè compartirem amb els armenis aquesta festa de la Creu, o sigui que no solament és paisatge, no solament és patrimoni, sinó també vivència espiritual i compartir.
Sí, del 19 al 30 de setembre a Sud-Àfrica.
Sud-Àfrica, tenim aquí una part de viatgers del Club Més Amic que són molt aventurers i estan esperant. També un viatge serà molt especial, també es mereix un programa especial. Convidarem el guia que acompanyarà el grup a Sud-Àfrica, que és una persona que és de catalana i sud-africana i que és un gran expert, serà un viatge molt especial amb moltes sorpreses. Res a veure amb els típics itineraris, que solament es veu natura, molt més.
I després, del 7 al 14 d'octubre, Berlín i la Polònia Bàltica.
Sí, també ho varen comentar, o sigui, visitar la gran capital que és Berlín, també una part desconeguda de Polònia que no varen fer amb altres viatges.
Del 5 al 15 de novembre, a Vietnam.
Esplendor d'Indochina i finalitzem a Terra Santa el desembre, del 12 al 19 de desembre.
I doncs, tot això serà el 2013.
Doncs quin any, eh? Quin any que ens espera.
Els que no hagin pogut agafar totes les dates i tota dels destins, que ens truquin al 93-409-2770. Els hi enviarem tota la programació detallada de cada viatge i des d'aquí, des de Radio Estel, també us anirem informant de tot aquest món, no?, que tenim encara per descobrir.
El 93-409-2770, també la pàgina web www.clubmes.cat. Alguna cosa més per acomiadar-nos ja? Bon any.
Ja tothom
bon any, bon Reis, sobretot.
Sí, els Reis també porten viatges, eh? Per tant,
esperem que sí.
Si a la carta els hem posat, ens els poden portar.
Clar que sí.
Gràcies novament, Mònica Pedrol, directora de Route Travel.
Gràcies a
Xavier
vosaltres.
Guerrero, comercial de Route Travel. Bon dia i bon any.
Gràcies i bon any.
I Núria Ortín, directora del Club Més Amics. Fins la propera.
Fins bon la propera. Any. Bon any.
Ràdio Estel. Rutes, fires, festes, racons, productes de la terra, consells, música i molt més cada diumenge d'una a dues del migdia a Rutes per Catalunya. Cada setmana nous descobriments de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Per posar-te en contacte, 902-020-412 o rutesparcatalunya@radioestel.cat. Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés, cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona.
Continua estalviant amb les bones notícies a Hipercor.
Fins al dia 5 tens un 20% d'estalvi en joguines, cafeteres elèctriques i en petit electrodomèstic per cura personal.
Un 20% que podràs descomptar de qualsevol compra superior a 45 euros a Hipercor del 7 al 13 de gener.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Tanquem la primera setmana del primer cafè de Ràdio Estel corresponent a aquest 2013, desitjant-vos una vegada més que tingueu un molt bon any i que us vagi molt bé la festa de l'Epifania, la festa dels Reis, que els Mags d'Orient ens portin moltes coses, sobretot salut i molta esperança, molt d'amor també per aquest any 2013. Hem estat amb vosaltres des de les 8, com cada dia, el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bon cap de setmana de Reis i fins dilluns. Adéu-siau.
Ràdio Estel.